Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 27 de setembre de 2012. El Parlament votarà i aprovarà avui, amb una majoria formada per Convergència i Unió, Esquerra i segurament també Iniciativa, aquestes tres formacions com a mínim, una resolució per convocar una consulta sobre la possibilitat que Catalunya es constitueixi com un estat propi. La proposta fixa el calendari d'aquesta consulta i el situa preferentment en la propera legislatura, és a dir, a partir de després de les eleccions del 25 de novembre. Des d'ahir, doncs, sembla que les coses estan més clares, sobretot després que el president Artur Mas digués obertament, en un debat cara a cara amb el líder socialista Sabaté, que el referèndum es farà amb permís del govern espanyol o sense aquesta autorització. Xavier Sabaté havia defensat una consulta legal. Les coses semblen obertes i ara els electors hauran d'escoltar les propostes dels candidats a les eleccions al Parlament. Ahir també es van sentir les veus del Partit Popular i de Ciutadans, aquesta especialment molt dura, sobre el que representen també els ciutadans catalans que no volen aquesta independència. Uns i altres tenen la possibilitat de votar perquè les urnes en democràcia són la principal expressió amb respecte a les manifestacions i a les protestes, evidentment, però tenim clar que aquesta és la primera veu, la de les urnes, la dels qui votem. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. Convergència i Unió i Esquerra han pactat una resolució per convocar una consulta sobre l'estat propi per a Catalunya. La proposta fixa el calendari d'aquest referèndum.
Segons el text, el Parlament constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. El text està negociat pel president del grup de Convergència i Unió al Parlament, Oriol Pujol, i pel líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. El document vol donar resposta a la manifestació de l'11 de setembre i recull la voluntat expressada pel president de la Generalitat, Artur Mas, que el poble català pugui exercir el dret a l'autodeterminació. La proposta es votarà avui a l'última sessió del debat de política general. Al final, Iniciativa Esquerra Unida s'ha despenjat de l'acord i no ha signat la resolució perquè hi veuen, diuen, un rerefons electoralista.
La sessió ahir d'aquest debat de política general va ser intensa. El president Artur Mas va començar a concretar en aquesta segona sessió el full de ruta de la propera legislatura que començarà després del 25 de novembre.
Després que en la seva intervenció el nou president del grup parlamentari del PSC, Xavier Sabaté, li exigís insistentment concreció en els seus plans, Mas va explicar que el primer que cal són les eleccions que ja va convocar i que a continuació el següent pas ha de ser la convocatòria d'una consulta d'autodeterminació, ja sigui dins la legalitat o no.
Avui ha parlat d'una consulta, no sabem quina, no sabem si legal o no. A mi m'interessaria, no per mi, ni pel meu grup, crec que als ciutadans de Catalunya els interessaria saber si serà legal o no serà ajustada a les lleis.
La consulta s'ha de produir en qualsevol cas. Si es pot fer per la via del referèndum, perquè el govern espanyol l'autoritza, millor. Si el govern espanyol dona l'esquena i no autoritza cap tipus de referèndum o de consulta, doncs s'ha de fer igual. Li sembla ambigu? Li sembla més ambigu això que el seu federalisme?
Hem escoltat primer el president del grup parlamentari del PSC, Xavier Sabaté, i després el president Mas. El cap de l'executiu català, d'altra banda, va convidar directament el PSC, un partit important, diu, a sumar-se a aquest procés. En aquest sentit, Xavier Sabaté es va mostrar disposat a donar suport a una consulta sempre que aquesta es faci dins la legalitat.
I en el que ha estat el cara a cara de Mas amb els líders dels altres grups, destaquem que es va produir un dur enfrontament de la líder popular, Alicia Sánchez Camacho, amb el president Mas, en el que va qualificar la presidenta del PP d'avançament electoral que destapa el fracàs de la gestió del govern i una clara intenció de separar Catalunya d'Espanya.
Sánchez Camacho va acusar el president català d'empitjorar la situació de Catalunya amb un gravíssim problema institucional. La presidenta dels Populars Catalans considera que els catalans no volien eleccions anticipades i no diu que no necessiten cap transició nacional, sinó una transició cap a la sortida de la crisi.
El president d'Iniciativa, Joan Herrera, va assegurar per la seva banda que en 21 mesos han passat moltes coses i va recordar a Artur Mas que s'ha retallat molt, que el govern s'ha entès amb el PP i que el mateix Mas ha volgut liderar les polítiques d'austeritat sense tenir en compte que es vulneren drets socials.
I va afegir que molts mestres, metges, ONGs han dit que no poden seguir com fins ara. El diputat d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, va centrar bona part de la seva intervenció d'ahir a defensar el paper de la seva formació en el procés cap a l'Estat propi i també va reclamar al president un full de ruta.
També van parlar ahir els representants de Ciutadans, Solidaritat Catalana per la Independència i també el no adscrit Joan Laporta. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va acusar Mas d'estar intentant partir Catalunya en dos i els catalans per la proposta feta de convocar un referèndum i va assegurar que la legislatura ha estat un fracàs.
Rivera fins i tot va arribar a parlar de colpistes per referir-se al qui salten, doncs qui se salten totes les lleis. Solidaritat assegura la viabilitat d'una Catalunya independent i demani que es faci pinya. Joan Laporta avisa que no hi ha més temps a perdre.
Després d'aquest informatiu, entrevistarem en directe el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, per analitzar el moment que viu Catalunya amb aquest debat i la convocatòria d'eleccions. Altres notícies. La Generalitat presentarà un recurs administratiu contra la decisió del govern espanyol anunciada dimarts de retirar el projecte de desdoblar la Nacional 2 entre Tordera i Maçanet.
Ho va anunciar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, amb l'argument que es tracta d'una carretera amb una de les intensitats mitjanes diàries de les més altes de tot l'Estat i amb una situació de provisionalitat per culpa d'unes obres que han començat però que no han acabat. Recoder va afegir que la decisió del Ministeri respon a prioritats polítiques i no pas a raons pressupostàries. Abans que el conseller, doncs el grup de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, li va exigir a la ministra de Foment, Anna Pastor, que rectifiqui la decisió de retirada del projecte de desdoblament del tram Tordera-Maçanet de la Selva de la Nacional 2.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 2 anys de presó Jordi Barelles, exdirector de la principal sucursal bancària de la Caixa d'Enginyers de Barcelona, que entre els anys 1999 i 2002 va estafar més de 5 milions d'euros als seus clients VIP.
En la sentència, l'Audiència Provincial ordena que l'acusat compleixi la condemna en un centre mèdic per rebre tractament de l'esquizofrènia residual que té des de just després de cometre l'estafa milionària. En el judici per aquesta estafa bancària, l'acusat va confessar els fets balbucejant un sí a les preguntes del fiscal, que va rebaixar de 6 a 2 anys de presó la seva petició de condemna en concórrer l'eximent incomplet d'alteració psíquica a causa del depauperat estat del processat.
I una jutge ha decretat presó provisional sense fiança per un monitor de Lloret de Mar imputat per presumptes abusos sexuals, pornografia infantil i agressió sexual.
El jove Josep Castiella, que estava en llibertat, va comparèixer ahir al matí al jutjat de Blanes per fer front a les 15 denúncies de les famílies per abusos a nens d'entre 4 i 9 anys d'edat. Castiella ho va fer després que, durant la seva investigació, els Mossos d'Esquadra trobessin en el seu mòbil un vídeo en el qual apareixia fent-li una fel·lació a un menor.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
El Consell de Ministres, que es reuneix avui de manera extraordinària, aprovarà el projecte de pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent, marcats novament pels ajustaments i també pel nou pla de reformes que el gabinet de Mariano Rajoy ha d'enviar a Brussel·les.
Doncs, entre altres mesures, preveu que els funcionaris continuaran l'any que ve amb el salari congelat per tercer any consecutiu, però recuperaran la paga extra de Nadal, que aquest any 2012 s'ha eliminat. Pel que fa a les pensions, creixeran per sota de la inflació i, per tant, els pensionistes perdran poder adquisitiu. A més, es congela l'oferta d'ocupació pública i només es restabliran el 10% de les baixes en l'educació, la sanitat, la policia o els inspectors d'Hisenda. En total, la despesa dels ministeris es reduirà un 12%, uns 4.300 milions d'euros, però les retallades totals als pressupostos podrien arribar als 40.000 milions. Els sindicats, per la seva banda, denuncien que els treballadors públics tornen a ser els més perjudicats i consideren que el govern de Rajoy es deixa pressionar pels mercats.
La policia va desallotjar a 11:45 de la nit el reduït grup de persones que encara quedava ahir a la tarda i al vespre al costat de la plaça de Neptuno i a la plaça Cánovas del Castillo de Madrid en la segona jornada de la iniciativa Rodea el Congreso, convocada pels indignats a través de la coordinadora 25S.
La segona nit del Darulls a Madrid va acabar amb 3 detinguts. Unes 2.500 persones, segons la delegació del govern, han demanat la llibertat pels 35 detinguts en les protestes del dia anterior. Una concentració que no estava autoritzada, però que era la continuació de la de dimarts, que tenia per objectiu envoltar el Congrés.
I Mariano Rajoy, des de Nova York, on acaba de participar en l'Assemblea General de les Nacions Unides, va voler dedicar-hi un reconeixement als qui, segons el president del govern espanyol, no es manifesten, tot i que ho passen malament.
Rajoy, que aquests dies és a Nova York per participar a l'Assemblea General de l'ONU, ha volgut dirigir unes paraules en clau interna cap a l'estat espanyol i ha lloat els espanyols que no surten al carrer, encara que en cap moment ha esmentat explícitament els manifestants de la Diada de l'11 de setembre o els indignats que van protestar el 25 de setembre, el dilluns passat, a Madrid, envoltant el Congrés contra les retallades i demanant un canvi en la classe política. El president espanyol, paradoxalment, va ser rebut al Park Avenue número 68 per dues manifestacions, una de catalans cridant a favor de la independència i una altra la sortida d'indignats espanyols clamant contra les retallades i també criticant l'actual policial, l'actuació policial contra els manifestants al Congrés de Madrid.
La ministra de Salut, Ana Mato, va anunciar ahir que el pa sense gluten per a celíacs serà considerat aliment bàsic i, per tant, se li aplicarà l'IVA superreduït del 4% com el pa convencional.
Mato va dir ahir en resposta a una pregunta de Convergència i Unió. D'altra banda, ahir també es va saber que la despesa farmacèutica, atenció, va caure més d'un 20% durant el mes d'agost. El govern espanyol atribueix aquestes dades a les mesures d'estalvi farmacèutic i també al nou model de copagament.
I ahir va ser un dia difícil als mercats. La prima de risc espanyola es va enfilar dels 416 fins als 461 punts bàsics i a la borsa l'IBEX 35 va tancar per sota dels 7.900 punts, després de baixar gairebé un 4%, la quarta caiguda més important de l'any. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Unes 50.000 persones es van manifestar ahir a les principals ciutats de Grècia en la primera vaga general contra el govern d'Andonis Samaras, que havia arribat al poder el juny passat.
Les protestes eren per expressar el malestar de la població contra el nou pla de retallades per valor d'11.500 milions d'euros necessàries per rebre més préstecs de l'estranger. Els tres partits, el govern, negocien amb els creditors internacionals a quines partides cal fer una nova tisorada. La manifestació d'Atenes s'ha acabat amb 50 detinguts i diversos ferits. El transport, els hospitals, els petits negocis i les escoles van quedar ahir pràcticament paralitzades. Els turistes van trobar també l'Acròpolis tancada. El seguiment, cal dir que va ser majoritari.
I un apunt cultural, ha mort Andy Williams, la veu que va popularitzar la coneguda cançó Moon River.
Doncs sí, el cantant Andy Williams, el primer que la va enregistrar i qui la va popularitzar amb la seva inconfusible veu de vellut, va morir ahir a causa d'un càncer. Tenia 84 anys i era molt popular per la seva llarga i prolífica carrera, que inclou altres hits per pel·lícules com Dies de vi i roses i Tenir-ho o no, i per haver presentat durant anys el show que duia el seu nom.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el migcampista del Barça, Sergio Busquets, va fer un treball específic al gimnàs a causa d'una lumbàlgia que li va impedir entrenar-se amb la resta del grup a la ciutat esportiva blaugrana, que es va completar amb 4 jugadors del filial, tot plegat pensant en el partit de dissabte a Sevilla i també en el clàssic del 7 d'octubre contra el Madrid.
Adriano Correia, a causa de les molèsties musculars que arrossega des del partit contra el Granada, així com el capità Carles Puyol, que recupera d'un estirament, el lligament encreuat posterior del genoll esquerre, han treballat sobre la gespa, encara que també al marge del grup de 17 futbolistes del primer equip. Puyol està doncs accelerant la seva recuperació per arribar a punt per al clàssic del dia 7, igual que Andrés Iniesta.
Ahir va ser un dia històric pel Barça femení, que va obrir la seva participació a la Champions amb una derrota, això sí, contra l'Arsenal per 0-3. Les de Xavi Llorenç van tenir oportunitats per marcar, però les angleses van estar més encertades. En bàsquet, d'altra banda, el Barça-Riga les va coronar i campió de la Lliga Catalana després de superar a la final el Fiat Joventut.
Els de Xavi Pasqual van superar el Fiat Joventut per 69-76 a la final disputada a l'Olímpic de Badalona. Una penya molt intensa va plantar cara fins ben entrar l'últim quart, però va acabar cedint davant la qualitat dels jugadors blaugrana. Dissabte comença la Lliga ACB i els dos equips hi arribaran amb bones sensacions.
Un apunt de natació. El Club Natació Sabadell ha comunicat que la junta directiva va decidir per unanimitat no renovar el contracte de la doble medallista olímpica Mireia Belmonte.
Una de les poques persones que ha estat en contacte amb l'exseleccionadora és Beth Fernández, la seva mà dreta, que avui ha parlat per primera vegada per defensar-la. Beth ha negat rotundament les acusacions que s'han llançat sobre Anna Tarrés i ha qualificat de manca de respecte cap a totes les noies aquestes acusacions. Beth Fernández relaciona aquestes crítiques amb possibles frustracions professionals d'algunes nedadores.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La Fundació Banc dels Aliments i l'Obra Social de la Caixa van presentar ahir una nova edició de la Gran Recapta d'Aliments. Les dues entitats van fer una crida a aconseguir 1.400 tones de menjar per poder cobrir les necessitats de més d'un milió i mig de catalans en el marc d'aquesta campanya que tindrà els dies forts, la Gran Recapta, el 30 de novembre, divendres, i l'1 de desembre, dissabte. Per aconseguir l'objectiu, el Banc dels Aliments necessita com a mínim 10.000 voluntaris que s'encarregaran de recollir els aliments en els supermercats i mercats d'arreu de Catalunya i sense els quals, segons va dir el president del Banc dels Aliments, Antoni Sansalvador, seria impossible dur a terme la iniciativa.
També us expliquem que el papa Benet XVI va fer una crida als catòlics a tenir una disposició fonamental per dirigir el cor i obrir-lo dòcilment a Déu. En la seva catequesi habitual de l'Audiència General dels dimecres, celebrada ahir, davant de milers de fidels congregats a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el Sant Pare va reflexionar sobre la pregària en la litúrgia, un espai preciós que, a més, és un àmbit privilegiat en el qual Déu ens parla cada un de nosaltres i espera la nostra resposta. També ahir es va celebrar Sant Cosme i Sant Damià, patró dels metges, i es va fer una eucaristia a les 8 del vespre a la catedral, presidida pel doctor Joan Costa i per mossèn Reventós i mossèn Llaurador. Hi va assistir el president de la Federació Internacional de Metges Catòlics, el doctor Simón, i d'altra banda el president dels Metges Cristians de Catalunya, el doctor García Faria.
Passen 3 minuts d'un quart de 9. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico. Les pensions perden més poder adquisitiu sobre el projecte de pressupostos que aprovarà avui el govern espanyol. I sobre el debat de política general ahir, titula La Vanguardia, que ofereix aquesta frase. Mas obté el suport d'Esquerra i Iniciativa per una consulta. El País. La cultura afronta el seu any més difícil amb una retallada del 30%, igualment referint-se als pressupostos. El Punt Avui. Consulta sí o sí, referint-se a l'aclariment que va fer ahir Artur Mas al Parlament. I el diari Ara, sobre el mateix tema, els retrets de Mas. El president pretén negociar les condicions de la consulta amb l'Estat, però avisa que si no hi ha acord, la farà igualment.
Altres diaris, en aquest cas de la premsa espanyola, El Mundo, Mas promet una consulta, diu, il·legal, i els mercats tornen a castigar Espanya. L'ABC, Rajoy, exigeix al Consell Europeu que compleixi els seus acords amb Espanya i també destaca pujada salarial zero i extra de Nadal als funcionaris de l'any 2013. La Razón titula Rajoy elogia la majoria dels espanyols que no es van manifestar.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Propera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et proposen una nit on hi serem tots. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dijous 4 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya. Un sopar benèfic amb l'actuació de Marina Rossell i la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac i l'expresident Jordi Pujol, entre d'altres personalitats. Reserves al 93-409-2770 o a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. El més destacat, l'accident que s'ha produït a primera hora del matí a l'autovia A2, al tram de Jorba, en sentit Barcelona. Ara els vehicles circulen per una via de servei, per tant, l'autovia és tallada, els desvien cap a aquesta via de servei, hi ha problemes, hi ha cues destacades, en retencions, autovia A2, com dèiem, Jorba, sentit Barcelona, accident. Tenim una segona incidència, en aquest cas a la ronda de dalt, al tram de Sant Gervasi, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Hi ha cua important entre Diagonal i Sant Gervasi, això a la ronda de dalt, com dèiem, en sentit Besòs, per possible incidència. A banda d'aquestes dues incidències, a la resta de vies aturades habituals, però que hi són, estem en plena hora punta. Per exemple, l'autopista del Vallès, força carregada en totes dues direccions, o entrant per l'extrem sud de Barcelona, hi ha retencions també importants a l'autopista del Garraf, a la B23 o a la mateixa autovia A2. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estan circulant sense cap incidència metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada d'avui doncs, ha vingut marcada a primeres hores pel descens de les temperatures. En 24 hores han baixat 6-7 graus a molts municipis catalans. I, de fet, a les 6 del matí els termòmetres estan enregistrant temperatures de 16 graus a Barcelona, de 6 graus només a Girona, de 13 graus a Tarragona i de 8 graus a Lleida. Matí ben fred, doncs, en conjunt vindrà marcat també doncs, per una jornada acompanyada de núvols alts i mitjans que enterranyiraran el cel i deixaran en alguns casos, sobretot al terç sud del país, el cel una mica més ennuvolat i cobert, i és que al terç sud la nuvolositat serà una mica més abundant. A més, augmentarà especialment a partir de la tarda i hi haurà precipitacions febles i intermitents que seran més freqüents cap al final de la jornada. La situació a la resta del país, però, serà de la circulació d'aquestes bandes de núvols alts i mitjans, en principi sense més conseqüències. Les temperatures a migdia tendiran a ser una miqueta més elevades que no pas ahir i l'ambient en conjunt serà força agradable. Atenció al vent, perquè a punts del litoral parlarem ja de com avui comença a bufar el vent de component est amb un predomini del xaloc fluix en cops moderats al llarg de la tarda. La situació de cara a demà vindrà marcada per nuvolositat encara més abundant i possibilitat de precipitacions que sobretot es donaran al sud, però que es podrien extendre una mica més. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui s'acaba el debat de política general amb la votació de les propostes de resolució, entre les quals en destaca una, la que preveu la convocatòria d'una consulta sobre la possibilitat que Catalunya es constitueixi com un estat propi. Ha estat una setmana intensa, amb Artur Mas anunciant la convocatòria avançada d'eleccions dimarts, en l'inici del debat, a la tarda, i amb tot el que tot això ha generat, especialment moguts els dirigents polítics igualment per l'esperit de la manifestació de la Diada, amb les seves llums i també amb les seves crítiques. Avui parlem amb Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica i secretari tercer de la Mesa del Parlament, sobre tot plegat, encara que sigui breument. Senyor Rull, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la valoració que vostè fa com a secretari d'Organització de Convergència del que està sent i del que acabarà sent avui aquest debat amb el dret a l'autodeterminació, una mica com a concepte recuperat, no?, després que no se'n parlava gaire en la manifestació?
Home, és un plaer històric. Estem escrivint la història de Catalunya en majúscules. Potser estem a punt d'adoptar la decisió, les decisions més transcendents a la història del nostre país des de fa 300 anys. Per tant, ser-ne molt conscients i assumir tota la càrrega de responsabilitat que això comporta. Per altra banda, com vostè deia, efectivament estem recuperant aquest principi, que és el principi democràtic, que és que un poble ha de poder decidir lliurement, pacíficament, democràticament el seu futur.
I del que va dir ahir Artur Mas en relació amb la possible legalitat o no d'aquesta consulta, després de les preguntes que li feia el portaveu socialista Xavier Sabater, va dir, es farà sí o sí, vaja, va venir a dir que amb permís del govern espanyol o sense el permís. Què comportaria o què podria passar si aquesta consulta es fes sense l'autorització del govern espanyol?
Nosaltres el que hem anat insistint sempre és que la voluntat d'un poble ha de prevaldre sobre qualsevol diguem-ne, constitució que s'utilitzi i s'interpreti de manera absolutament restrictiva i tancada. Per tant, un exercici de responsabilitat per part de tots, el que hauria de fer és permetre que dins el marc vigent doncs es pogués establir aquest mecanisme. Ho han fet els canadencs amb els quebequesos, per bé que la seva Constitució no ho preveia, ho han fet els britànics amb els escocesos, hauria de passar el mateix entre l'estat espanyol i Catalunya. Què ens trobem? Que l'estat espanyol o un sector molt important, el que diuen és que de cap de les maneres el poble de Catalunya no pot ser consultat. Que de cap de les maneres Catalunya no existeix com a subjecte polític. Perquè d'aquí la resignació no és una alternativa i haurem de ser capaços d'articular d'acord amb una llei que emani del Parlament de Catalunya un mecanisme pel qual el poble de Catalunya pugui ser consultat. Recordi que una de les primeres lleis que haurem de tirar endavant a la propera legislatura és la llei de consultes no referendàries. Nosaltres el que volem és que hi hagi un marc legal, i si aquest marc legal l'atorga el mateix Parlament de Catalunya, considerem que ja té prou força, prou validesa democràtica, com perquè aquesta consulta, aquest referèndum, sigui reconegut a nivell internacional. Però insisteixo que la prioritat és poder-ho negociar amb l'estat espanyol, la possibilitat de que el poble de Catalunya sigui consultat, tal com han fet els canadencs i tal com han fet els britànics, amb els quebequesos i els escocesos, respectivament.
I amb la mirada posada en les eleccions del 25 de novembre, senyor Rull, Convergència i Unió donarà un missatge clar a favor de la independència en la campanya?
Nosaltres continuarem parlant d'aquest concepte que és l'homologable a nivell internacional, que és el d'estat propi. El nostre plantejament serà el següent, és a dir, nosaltres durant 30 anys hem fet tot el possible per modernitzar l'estat espanyol, per democratitzar-lo, creient que un estat espanyol democràtic i modern entendria Catalunya i acolliria Catalunya en el seu interior, i ara constatem que l'estat espanyol ha renunciat a ser l'estat dels catalans. A partir d'aquí, Catalunya té el dret i ara l'obligació de construir el seu propi estat si volem garantir el present i el futur dels ciutadans de Catalunya, el benestar i el progrés dels ciutadans de Catalunya. Segona idea, ho volem fer en el marc democràtic. Aquestes són les dues idees bàsiques que volem explicar a la ciutadania, que ens agradaria poder decidir per nosaltres mateixos el futur, perquè entenem que fent-ho així, podem garantir millor el progrés de Catalunya i de la gent concreta de Catalunya.
Tindrem ocasió de parlar-ne més, si Déu vol, el proper dimarts i en els dimarts en què habitualment Josep Rull ens acompanya aquí en la tertúlia, cosa que li agraïm molt i li agraïm que ho pugui seguir fent, malgrat la feina que gira ara, no?, amb les eleccions a tocar.
Per mi ja sent que és un plaer de poder-vos acompanyar al primer cafè.
Gràcies, senyor Rull, bon dia i fins una altra.
Molt bon dia.
Hem parlat amb el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya. Ara, quan són 8:45, els titulars amb el Gerard Carrion i de seguida la tertúlia amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Joan Carles Reiteri.
Hola, bon dia. Repassem els titulars d'última hora. Convergència i Unió i Esquerra Republicana han pactat una resolució per convocar una consulta sobre la possibilitat que Catalunya es constitueixi com a estat propi. La proposta fixa el calendari de la consulta. Segons el text, el Parlament constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. El president diu que la consulta es farà amb el consentiment o sense de Madrid. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, anunciarà demà divendres que el candidat del partit a les eleccions catalanes del 25 de novembre serà escollit aquest diumenge pel Consell Nacional del Partit i, per tant, sense la celebració de primàries. Montserrat Tura vol forçar les primàries per poder triar el candidat i Àngel Ros pacta amb Pere Navarro ser el cap de llista per Lleida. Els ajustaments tornen a marcar la línia dels pressupostos de l'Estat per l'any vinent. El Consell de Ministres es reuneix avui de manera extraordinària per aprovar el projecte i també el nou pla de reformes que ha d'enviar a Brussel·les. Entre altres mesures, preveu que els funcionaris continuaran l'any vinent amb el salari congelat per tercer any consecutiu, però recuperaran la paga extra de Nadal que aquest any 2012 s'havia eliminat. Els ajustaments són de 40.000 milions d'euros. I la policia ha desallotjat a 11:15 de la nit el reduït grup de persones que encara quedaven a les proximitats de la plaça de Neptuno i a la plaça Cánovas del Castillo, a Madrid, en la segona jornada de la iniciativa titulada Rodea el Congreso, convocada per la coordinadora 25S. La segona nit del Darulls a Madrid ha acabat amb 3 detinguts.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Us recordem que el 4 d'octubre, d'aquí de tot just una setmana, avui falta una setmana, farem el sopar a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, un sopar benèfic al qual tots hi sou convidats. És una ajuda per nosaltres i també una bona oportunitat per a tots vosaltres de conèixer-nos i de veure com és aquest món, aquesta gran família de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana. La cita és dijous vinent, dia 4, a 9:15 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal 661. Hi ha pàrquing gratuït, teniu la possibilitat de reservar trucant-nos al 93-409-2770. Tindrem moltes autoritats, moltes personalitats, l'expresident Jordi Pujol, l'alcalde de Barcelona Xavier Trias, evidentment la presidència del cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona, i també persones del món de la comunicació, com Miquel Calçada, i molts altres, la Marina Rosell, que cantarà una cançó, i altres persones també del món de la cultura. Saludem els que formen avui la taula de la tertúlia, i alguns d'ells, com és el cas de Francina Alsina, vindran també al sopar. Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, bon dia.
Hola, bon dia, i tant. I a més, vindrem les amigues. O sigui, ja he encarregat una taula de 10, i també has d'anunciar que les persones poden encarregar taules de 10, i així que les omplin, que vinguin amb la família,
sí,
els
si
amics...
Si s'apunten 10 a l'hora, poden tenir una taula. Això mateix. Per tant, vostè, la taula d'amigues de la Francina, eh?
Exacte. Parem.
Molt bé. Doncs gràcies. Gràcies i felicitats per aquesta fita, no?, d'aconseguir venir.
Sí, és un propòsit que ens hem de fer tots. A veure, doncs, si cadascun de nosaltres pot omplir una taula de 10.
Doncs ho esperem. I si no, que vinguin igualment, perquè se'ls posaran en taules amb altres amics.
Tots som encantadors.
I tant. Saludem també Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Oliveres, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, vostè també segur que pot recomanar als oients que vinguin al sopar.
Home, i tant. Jo particularment em penso que no hi podré anar, jo us ho he dit.
Sí, tens un altre, no pateix. Sí.
Però si la gent té ganes d'anar-hi, només faltaria, és un sopar d'amics.
Em sap molt greu, el trobarem molt a faltar, perquè és vostè un col·laborador i un bon amic nostre, però el fet que recomani a altres que vinguin ja ens ajuda molt també a fer gran aquest sopar benèfic. Completem les presentacions saludant el doctor en oftalmologia Joan Carles Reiteri. Doctor Reiteri, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, li informem que hi ha aquest sopar, doncs comptem amb vostè també.
Farem els possibles per anar-hi, jo crec que no tindré problemes, i si puc complir una taula ben gran, així serà.
Molt bé, doncs a veure
si... De 20, una, tu de 20.
Una taula d'oftalmòlegs, que em sembla que en té més d'una a la família, oi?
Sí, sí, sí.
Podria
sí, sí.
ser una bona
Podria, sí,
cosa.
Sí, sí, ja farem els possibles. Sí, sí.
Bé, doncs entrem en matèria amb l'actualitat, que és el que fem habitualment a la tertúlia. Convergència, Unió i Esquerra han pactat una resolució per convocar una consulta sobre l'estat propi per a Catalunya. Preferentment seria en la propera legislatura, segons diu el text que es votarà avui i s'aprovarà per majoria, segurament també amb el suport d'Iniciativa. Tot això és el que va donar de si, entre moltes altres coses, la segona sessió del debat de política general. Ahir, un debat que podem qualificar d'històric, un debat que va començar dimarts amb la convocatòria, amb l'anunci de la convocatòria d'eleccions pel 25 de novembre, i amb tot el debat sobre la independència, l'estat propi, en el centre, tot i que també s'ha parlat de temes socials, de retallades. El president Mas defensa que tot això va junt, el desenvolupament i el benestar dels catalans i l'estat propi o el reforçament de la identitat catalana. Senyors, els deixo carta blanca perquè analitzin el que està passant.
Ens estem mirant entre tots tres a dir a veure qui engega, no?
Qui engega i per on comença,
per on comencem. Arcadi,
Oliveres, vol començar vostè, per exemple, és igual, eh?
Bé, no, a mi, precisament, em fa una mica de por, això que dèieu ara, d'ajuntar-ho tot. El benestar dels catalans no depèn de la independència, que quedi clar des del primer dia. El benestar dels catalans depèn d'un estat del benestar, que no hi hagi atur, que les prestacions socials es donin i que aquestes coses funcionin. I això no ens donarà la independència. I jo sóc independentista, fervent independentista.
Ja ens ho ha dit altres
però
vegades.
Però penso que s'han de separar les coses. Una Catalunya independent no donarà més benestar als catalans. Una altra cosa és que ens agradi, per esprit nacional, perquè som un país, perquè som un poble, i això ho afirmo de seguida. Però vistes, sobretot, les polítiques d'austeritat i la manera en què s'ha portat socialment el govern de la Tromàs, a mi aquest punt no em dona cap esperança. I precisament el que penso és que s'han de començar a deslindar les coses i mentre per una banda fem camí cap a la independència, que em sembla bé, per altra banda donar contingut. I no voler aprofitar aquesta onada independentista per guanyar les eleccions, les que hi pot haver després més retallades. Aquesta és l'opinió.
Doncs una opinió que segur que molts que no siguin independentistes poden coincidir amb vostè en el tema social. És a dir, que aquí pot haver-hi coincidència o en el tema independentista o en el tema social, per separat, segons vostè.
Sí.
Molt bé. Més opinions.
Clar, jo No sé si discrepo de... No, no goso dir que discrepo de l'Arcadi.
Pot fer-ho,
que...
eh?
No, no, home, l'Arcadi, i entén, és economista, una només es mou per sensacions. Aquesta sensació de dir, si sabem amb què comptem, realment les retallades existiran com estan existint. O sigui, ara sabem que hi ha una bossa, i t'ho dic una mica pensant també en totes les entitats de caire social a les quals represento i l'angoixa que estem vivint en aquests moments, perquè sí, hi ha uns ajuts que estan concedits, però resulta que, com que no hi ha líquid, no es poden pagar. Jo tinc més d'una entitat social que aquest mes no pot pagar els seus propis treballadors degut a que Generalitat no ha pagat. Però, clar, vas a Generalitat i et diuen és que no hi ha ni un euro, o sigui, no ens han donat res i s'està esperant ara a veure si ve aquest rescat de...
El fons de liquiditat,
del fons famós. De liquiditat, i amb això les entitats podran cobrar. Però clar, a més, no us explico la pilota que hi ha, perquè resulta que cobraran, ara si cobren, a l'octubre, i han de justificar totes unes despeses al llarg de l'any a les quals, per poder cobrar tu aquests cèntims, has de justificar com te'ls has gastat al llarg d'aquest any uns cèntims que no has tingut. Sí, és una pilota que no us imagineu. Llavors, aquesta angoixa que tots estem vivint, dius, bé, si no tens aquesta pressió de que hi ha aquests compromisos, els altres no obren l'aixeta i aquí estem així d'ofegats, aquest ofec segurament no el viurem. I és la mica d'esperança, no? De dir, com a mínim sabem amb el que comptem. I quan si jo et dic que tu et puc donar 5, és perquè jo sé que tinc el 5 a la caixa. No que sí que tinc uns 5 teòrics, però que no me'ls donen ni a la de 3. Val?
Jo és la dependència mica... d'altres que li han
exacte,
de donar
que,
vostè.
Que li estic veient...
Però sobre això hi ha diferents comentaris
ja
d'economistes.
Jo no sóc economista i no em ficaré en terrenys de l'Arcadi
no,
perquè
ni
molt menys.
Així, ho veu clar, així, legítimament.
Des de la pràctica de lo que vius cada dia dintre de lo que és una entitat social, és el poc que puc veure, no? O el que respirem.
Doctor Reiter, vostè què en pensa?
Jo penso que realment el fet de ser català no implica demanar una independència de l'Estat. Un és tan català, si la demana, com si no. Per un altre costat, entrar en un camí de confrontació envers l'Estat espanyol segur que ens porta molts anys de desert. De desert de prestacions socials, de desert econòmic, de desinversions estrangeres, com ha passat amb altres estats, el Canadà, per exemple, el Quebec era... Bueno, Montreal era la capital del Canadà. Jo conec el Canadà bastant bé, veia diverses vegades, tinc família allà. I era bueno, doncs una capital important, amb molt moviment econòmic. Bueno, actualment la capital de Canadà no és Quebec, és Toronto.
No és Montreal, vol dir vostè.
Toronto no era res.
Però a Montreal s'han fet dos referèndums, com a mínim, sí, on va guanyar el no.
Ja, però aquesta incertesa provoca que les grans inversions vagin a un lloc segur. Perquè el diner és molt covard. El diner no s'arrisca.
I creu vostè que això passarà a Catalunya?
Sí, jo crec que...
No hi haurà cap avantatge en una Catalunya?
A la llarga sí, a la llarga, però estic a la llarga dintre de 50 anys. Va, sí, igual sí, però el desert que passarem serà... Bueno, i acaba l'horari, o sigui, no hi ha que enganyar-se. A altres països ho han fet, i Toronto, que bueno, doncs era una ciutat normaleta, doncs ara és una capital industrial, amb un PIB molt elevat. Degut a què? Doncs que moltes inversions que anaven doncs, al Quebec, que anaven a Montreal, i tot, doncs han preferit doncs una zona més anglòfila, més segura, i que hi hagi menys risc.
Vostè, des d'una opció no independentista, creu que pot ser bo el debat, però tenint en compte que hi ha
sí, jo crec que el debat és bo, sempre és bo. I efectivament hi ha molta gent que pensa que l'important seria separar-se de l'Estat, però penso que el debat ha de ser molt responsable, molt responsable. I molt responsable vol dir doncs, bueno, intentar crear ponts d'entesa. I si efectivament, econòmicament, doncs, veiem que hi ha un desajust, doncs ajustar-ho de la forma que es pugui. Jo penso que aquest seria el camí més suau perquè hi hagi més benestar social al nostre país.
Què en pensen vostès, tots tres, del que va dir ahir Artur Mas sobre la consulta? Va aclarir que es farà amb legalitat o sense, és a dir, amb l'autorització del govern espanyol, que és el que contempla la Constitució, o sense?
Si em permeten, abans voldria fer...
Sí, perdonin, que jo els he tret
sobre
una altra qüestió.
Sobre dues intervencions. Pel que fa al que deia la Francina, és evident que tindríem més diners. Jo estic com una ONG i pateixo com ella les conseqüències de les retallades. Però tinc l'impressió que a nivell global això, que a nosaltres com a institucions ens aniria molt bé, representa relativament poc pel conjunt de la ciutadania. el dèficit fiscal pot suposar, en el millor dels casos, pot significar uns 3.000 euros per persona i any. Clar, jo diria, content estaria en 3.000 euros per persona i any. D'acord? Però això ho reparteixes entre dos mesos i et toca a 200 i pico d'euros, que això, malauradament, no arregla la vida de ningú. Tampoc la perjudica. Jo penso que els moviments econòmics, d'aquí m'aniria a la intervenció de Joan Carles, van en una altra direcció. El diner, ho ha dit ell, és poruc, és veritat. Però també una altra cosa, el diner no té pàtria. És a dir, que al mateix temps que és poruc, si veu que hi ha oportunitats de negoci en un altre lloc, se n'hi anirà, independentment de que el país sigui independent o no. Per cert, m'ha tocat una mica la fibra, perquè ara fa un parell de mesos vaig ser a Montreal i vaig poder constatar que segurament Toronto és més gran, perquè hi vaig ser una altra vegada i té més activitat econòmica. Però la riquesa cultural i extraordinària que ens dona Montreal, penso que no ens la dona Toronto. Inclús ara hem tingut l'ocasió aquí a Barcelona amb les festes de la Mercè de disfrutar d'un regal, la il·luminació.
Aquest espectacle sí, no sé que vist, molts hem pogut veure, sí.
Que, segons sembla, hem tingut. Vull dir que, per tant, a mi que sigui llavors a punta de llança o no a Toronto, em té relativament intranquil. Ai, perdó, em té relativament tranquil.
Sí, no li preocupa gaire.
No em preocupa gaire. Jo penso que més bé les coses van a un nivell més gran. Per mi, l'important, des del punt de vista del que pot passar amb l'economia, no és ni tant que a Madrid ens enviï els diners que ens deuen, ni que Catalunya pugui ser potent. La importància és que, com deia molt bé l'article del diari d'ahir, quan som independents, no ho som de debò. No és de debò Catalunya, ni ho és de debò Madrid, i si molt m'apuren, tampoc ho és de debò Berlín. Perquè avui en dia les finances funcionen de tal manera que les decisions es prenen a Wall Street, les decisions es prenen al Banc Central Europeu, les decisions es prenen a la Gran Banca, i per tant nosaltres al final som uns titelles, això. Per tant, des d'aquest punt de vista, no sé, penso que era en Vidal Folk, aquest article del diari El País,
sí,
que deia que la independència no existeix. Si ho mirem des d'aquest punt de vista, efectivament clar, no existeix.
Estem en una Europa sense fronteres, en un món globalitzat...
S'hauria de relativitzar tot una mica.
Sí.
Però doncs... una resposta a la...
Sí, sobre el tema del referèndum...
És que m'encanta escoltar l'Arcadi, tu continua.
No, en tot cas, abans del tema del referèndum i del que va dir ahir Tomàs, Francina Alsinau i Joan Carles Reiteri volen contestar alguna cosa més.
Jo l'economista no m'hi barallaré, eh?
Vostè
no
s'hi barallaré.
Ja m'hi barallo amb l'economista.
Sí, jo crec que hi ha unes normes i, en principi, hi ha una Constitució. Clar, saltar-te la Constitució, que el representant de l'Estat espanyol aquí a Catalunya, que és el senyor Artur Mas, assalti la Constitució, i penso que és una cosa greu, no? És una cosa greu perquè denota que, bueno, dona maniga ampla que qualsevol de nosaltres ens la puguem saltar amb les petites coses que poden haver tot arreu, no? Llavors, en principi, si es vol emprendre aquest camí, doncs s'ha de fer una reforma constitucional, penso jo, no? Mm-hmm. Que no passa res, que ja hi ha molts motius, a part d'aquest, que s'ha de reformar. Doncs, bueno, aprofitem-ho i fem amb un consens.
Clar, perquè la reforma requereix un consens molt ampli. Els mateixos mecanismes de reforma de la Constitució són
ampli,
molt exigents.
Un consens ampli, sí, sí. Clar, si aquí fan un referèndum i guanya el 52%, què fem? Diem el 48% que se'n vagin o què fem? I si dintre 4 anys guanya, és al revés? Estarem canviant com a Montreal, bueno, com el Quebec? Ara sí, ara no, ara sí.
No es tracta de dir el 48% que se'n vagin, si passa no, això. Si no, potser què passa? Què passa legalment amb aquest referèndum? Aquesta és la gran pregunta,
dintre,
no?
Tornem a ser fora, vull dir...
Clar. No, no sé.
Jo, aquesta Constitució, que segons com és intocable, i quan els de Berlín em manen la canvio d'avui per demà i no demano parer a ningú, em té com a molt distret.
Es refereix vostè al que es va fer l'any passat amb el sostre de despesa
de les
administracions.
Sense necessitat de consultar-ho a ningú. Van,
el PP i el PSOE es van posar d'acord.
Es van posar d'acord i... Allà vull.
Que és el que cal per la reforma, ara per ara, no?
Clar, jo, aquesta Constitució em té molt distreta. Eh? De tant en tant és com la Immaculada Concepció, no la podem tocar, però després d'Immaculada no queda res. Tothom hi pot posar la mà. Doncs, si volguessin, jo crec que això no hi ha d'haver-hi tanta dificultat per escoltar què és el que la gent està demanant i fem aquesta reforma i fem-ho legalment.
Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència, ens ha dit ara fa uns minuts a l'entrevista que pot haver-hi una interpretació flexible de la Constitució i, en tot cas, que la voluntat d'un poble afegit ha d'estar per sobre dels textos. Però vaja.
Què és primer, la llei o la persona?
Aquesta, no, és que, evidentment, la Constitució és revisable, com ens van demostrar en gran vergonya ara fa un any amb allò del sostre del deute. Però és que, per altra banda, jo encara diria potser una mica més. La desobediència hi ha ocasions en què és necessària. Si no hi hagués hagut desobediència, el món no hauria progressat mai. Si l'Espartac no s'hagués rebel·lat contra l'esclavitud, mai hi hauria hagut lliurament d'esclaus. Si la senyora Rosa Parks no hagués desobeït l'ordre d'aixecar-se quan un negre pujava a l'autobús, i si ell era negre i seia el seient, s'aixequés i ella va dir el que d'ossegat de l'autobús, encara on està l'estat d'Alabama, els negres s'aixecarien. És a dir, jo diria que la desobediència a la llei, en moltes ocasions, ha fet progressar la humanitat.
Però això no vol dir que s'hagi de fer apologia de saltar-se les lleis.
Depèn, si són injustes, sí. Perquè de vegades una cosa pot ser legal i pot ser legítima. I aleshores, a partir d'aquí, si és legítima, es pot fer. Ara no parlo d'aquest cas concret, eh?
Hi ha molts... En termes generals... I en això l'Església Catòlica ho té molt clar, en el seu missatge, que de vegades, si les lleis són injustes, doncs s'han de combatre. Doncs perdoni, que no volia tallar, senyor.
No, només volia fer aquesta petita nota respecte al tema de la desobediència.
Sobre la desobediència, que és un terreny delicat, eh? El tema de la desobediència.
Sí. No, i en quant a la via del referèndum, jo no soc cap persona amb estudis constitucionals per saber quina és la via més adequada. A mi m'agradaria que s'aconseguís amb un consens generalitzat, el que vol dir que l'estat espanyol també ho entenguessin, però reconec que tal com estan anant les coses, això no serà fàcil.
El fet d'estar fora d'Espanya, realment, bueno, jo crec que ens coarta molt la llibertat, sobretot la llibertat jurídica, no? Hi ha hagut molts casos que el Tribunal Suprem d'aquí, amb sentències que després es tenen que anar a Madrid, allà els hi han donat la raó, bueno, diuen, també pots anar a Brussel·les ja, però està molt més lluny Brussel·les, no? Per mi és una pèrdua, per mi és una pèrdua, sobretot, doncs, bueno, en qüestió de llibertats pel poble català.
I és viable un model com el que proposava ahir el portaveu socialista Xavier Sabaté, en la línia de crear un estat català associat a Espanya, semblant a Baviera, a Alemanya, o altres models federals asimètrics, per dir-ho així?
Sí, des d'Espanya es tingués la voluntat d'acceptar-ho, jo crec que sí. Mira a Alemanya com funcionen els lands, i no hi ha cap mena de problema.
Una autonomia com la catalana no existeix a tota Europa. O sigui, amb el poder que té la Generalitat aquí, No, Baviera no té aquest poder.
Vostè creu que el que té ara Catalunya és semblant a un estat?
És semblant a un estat. És el més similar.
Molt poder. Quan no puc disposar dels meus cèntims, no sé on tinc el poder.
Doncs fes un concert econòmic, fes una altra cosa, però vull dir...
Això és el que es volia fer.
No, però si estem parlant d'estructures d'estat, ara Catalunya ja té una estructura d'estat el més semblant a un estat possible. No hi ha cap regió a Europa que tingui una estructura d'estat com la que té actualment Catalunya o País Basc.
Llavors, que Catalunya no té el règim econòmic del País Basc, o de Navarra.
Però llavors dius, bueno, doncs no, ara s'ha de dotar d'un país propi. Bueno, jo no li veig cap avantatge amb aquest canvi.
I en tot cas...
I per un altre costat, o sigui, quina relació tindrà Catalunya amb Europa? O sigui, es ressentirà segur, a curt plaç, t'estic parlant, a llarg plaç no, però a curt plaç segur.
Tot és un aprenentatge, m'imagino. Sí. Jo el que crec és que és la pena que tinguem que arribar a això. A mi em dol que des de l'estat central s'hagi estat tan sord i tan obtús de no voler escoltar, de no voler cedir gens. De dir, em dol la classe política que hi ha, que té de tot menys classe. Si tenim uns polítics molt mediocres, sí. Ho sento.
El federalisme que està proposant el socialista és un atme reir, escolti. És un atme reir total. Però vostè que m'està dient? Si ja el tenim ara. Vull dir, si ara ja és més que un federalisme. Vull dir.
I què parlen ara? Que quan van estar en el govern, com ens van destrossar un estatut que aquí ens havia costat tant? Com ens el van destrossar, també? Dir-te, què em vens a explicar ara? Què has fet tu mentre estava en el poder? Ja no diguem el poder actual. És que és un no voler entendre, un tancar-se i un mentir constant.
Però és que no. Estàvem parlant de lleis. Ells no van destrossar res. Va ser un tribunal que va dir...
Els referis també a les retallades de les Corts, no?
A les retallades de les Corts. Va ser cosa fina, El ribot que li va passar al senyor Guerra amb tota la colla de l'Estatut que sortia d'aquest país que tant que havien dit que els respectarien i tal.
Però potser el detonant del malestar va ser el Tribunal Constitucional, més que no pas això.
Perquè, clar, a veure, si aquí no donen llibertats als tribunals, si pensem que tot és política, bueno, llavors és que no hi ha cap més poder que el polític. Si un tribunal constitucional diu una cosa que va contra un sentiment polític, escolti, doncs per almenys sembla ser que és independent, perquè clar, és que si no...
Bé, en tot cas...
Està la divisió de poders d'un estat lliure, no?
No, però penso que és veritat que Madrid no ens entès, però també jo penso que de vegades hauríem d'entonar un mea culpa. El senyor Artur Mas ha fet del tema del pacte fiscal la bandera fins fa 15 dies. Ara ha canviat una mica.
És que era l'estrella del seu programa electoral.
Sí, però fixem-nos una cosa. Convergència i Unió va governar durant 23 anys en la primera etapa. Ni una sola vegada van fer un gest per tenir un pacte fiscal. Jo tinc un llibret...
És més, que no el va demanar en el seu moment.
Exacte, perdoneu que presumeixi. Tinc un llibret escrit, que us el puc ensenyar, a l'any 1983, en què demanava que Catalunya tingués el concert econòmic com el tenia el País Basc. Jo no pretenia que el senyor Pujol en fes cap cas. Però, de totes maneres, és evident que durant tots aquests anys hem perdut temps. Per tant, també cadascú que assumeixi la seva part de responsabilitat, diria jo.
Bueno, però eren altres èpoques. Jo no crec que no se pot jutjar amb això. Sortíem d'una dictadura. Era molt diferent. O sigui, no pots demanar a una persona que passi de blanc a negre en 3 dies. No?
Sí, segurament la visió...
Acabàvem de creure tot el que ens anaven donant.
Però potser, per altra banda, era el moment del canvi més oportú per aconseguir coses. Pensem que moltes de les coses que es van aconseguir en aquell moment després s'han sacralitzat i és difícil de canviar-ho. En canvi, en aquell aiguabarreig de l'època potser s'ha pogut fer alguna cosa.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, avui el Consell de Ministres, que es reuneix de forma extraordinària, aprovarà els pressupostos generals de l'Estat per a l'any vinent, uns comptes que preveuen una nova congelació dels salaris dels funcionaris, tot i que recuperaran les pagues del juny i del desembre. Potser a mi m'agrada més parlar de pagues del juny i del desembre i no pas de pagues extres, perquè no són cap regal, corresponen al sou legítim de cada treballador. I en tot cas, bé, hi haurà un petit augment de les pensions i uns comptes novament marcats per l'austeritat i una mica pel que deien vostès, pel que marquen des de Brussel·les.
Sí, no, efectivament no ens queda més remei que apretar-nos el cinturó perquè el creixement de l'economia és molt minsa i, bueno, doncs el que comentava la Francina abans, que no hi ha diners, efectivament no hi ha diners aquí, però tampoc n'hi ha a Madrid. Llavors és que no queda més remei quan has perdut o has cedit, diguem-ne, aquesta llibertat que et pot donar tindre una moneda pròpia i no depèn de tu, sinó que depèn d'Europa, doncs estàs amb les mans lligades. No sé, un economista ens ho podrà explicar millor, però jo crec que realment sense tindre aquesta eina és molt complicat gestionar un país. No?
La gran pregunta que tots ens fem és si això, encara que sigui a llarg termini, serà útil després per la recuperació econòmica.
I això anava a dir-ho, dels
nostres governants, però són incapaços de aquests lleis. 40.000 milions d'euros diu que amb aquest ajustament aconseguiran. Si el senyor Rajoy mirés amb lupa, veuria que el passat mes d'agost el gremi d'inspectors d'Hisenda d'Espanya va presentar un informe sobre el frau fiscal. Va dir, amb tot d'all, i aquests senyors que vigilen els impostos abans, que els fraudulents a Espanya ens treuen cada any als ciutadans, no cada 3 anys, cada any, 92.000 milions d'euros, dels quals 28% correspon als ciutadans que amaguen i fan trampes, i 72% correspon a les grans empreses, a les grans fortunes i a les grans banques. I el senyor Rajoy no s'atreveix amb les grans empreses, les grans fortunes i les grans banques, que no ens cregui nosaltres. És un penques. I només està al servei de la gran banca, dels grans fortunes, i prou. Home, és que és cert.
Però lluitar contra el frau fiscal, per què no es fa? Aquesta és també la gran pregunta.
Amnisties fiscals fa aquest senyor. Amnisties fiscals. Ahir sortia al diari que les societats han de pagar un 30% d'impost de societats. De promig a Espanya paguen un 11%. Tenen unes penques extraordinàries i el govern ja només està al servei d'aquests rics i prou, i diguem-ho d'una vegada, home, diguem-ho d'una vegada.
El frau fiscal no, potser és la gran...
Per això m'agrada que parli.
Senyor Reiteri, pot discrepar. No. Sí.
Si paguen un 30, paguen un 30. La llei d'impost de societats és la llei d'impost de societats. Per què diu vostè que paguen un 11?
Perquè hi ha les reservacions.
Home, escolti, sí, però això no ha existit sempre. No ara, o sigui, fa...
nivells incontrolables, no, depèn de quina s'atorguin.
Bueno, oh, clar,
perquè són dues coses. Una cosa és el frau de llei fiscal i una altra cosa és
no és frau.
El millora.
És que això és una notícia que ha donat a part.
Ho està mesclat tot, que és frau.
És una notícia a part.
Llavors canvi la llei i digui no es poden fer desgravacions.
Però frau n'hi ha.
Bueno, sí que n'hi ha.
Els 92.000
milions. Però si vostè pensa solucionar la crisi perseguint el frau, que ja fa 30 anys que es persegueix i cada vegada més, anem malament. Normalment, vostè és economista, no sé, doni'm alguna altra resposta una mica més consistent.
Ui, fer pagar els impostos una base de l'economia.
No, escolti, però això no fa créixer el país.
Però fa tenir més benestar la gent.
No, més benestar, si no hi ha treball, no el tindran. Com crearem treball?
Repartim-lo. Això ho va fer-ho França, el govern socialista, fa 10 anys. Va passar la jornada laboral... Jo dic fa 10 anys, van canviar la jornada laboral de 40 a 35 hores. I si aneu a mirar els arxius, veureu que fa 10 anys França, en 2 mesos, va eliminar 1.600.000 aturats que hi havia. El primer ministre es deia Lionel Jospin. Només cal anar als arxius per veure-ho. No hi ha cap voluntat.
Senyor Arcadi, jo crec que si vostè estigués al govern aniria malament, eh?
penso ja, però si no m'hi fico.
Diríem tots és igual de pobres, això sí.
Bé, però... Bueno,
les opinions de vostès, també les del senyor Arcadi Oliveres, les comparteixen molts ciutadans, això és evident.
Anava dir-te, però repartir clar, el treball.
Si, si aquest preu no s'hagués produït, aquests 40.000 milions no els necessitaríem.
Segurament, ens en sobrarien i tot. Però atenció, reduir el treball és un procés històric. Quan va començar la revolució industrial, es treballaven 100 hores cada dia. Ara se'n treballa 8, perquè no en podem treballar 7.
Però és, però és que ara o sigui, el món és global. Sí, a Xina treballen 16 hores i aquesta gent ven aquí. I no tenim cap arancel ni cap cosa per dir-los no, escolti, que vostès estan treballant massa o massa barato i llavors ens fan competència. No tenim eines. Llavors hem de ser realistes, escolti. Estem visquent en el món i venem al món. I el
doncs els xinesos han de millorar el salari, nosaltres empitjorar el nostre.
Bé, senyors, molts temes sucosos sobre...
Sí que anem contra la indústria d'aquí, perquè la gent d'aquí no compra productes fets en aquí perquè són molt més cars d'un país que te'ls porta tirats a preu.
Bé, són les 9 del matí, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Joan Carles Reiteri, fins la propera. Esperem que s'acabi el frau fiscal i que millori la situació econòmica i que es creï ocupació. En això coincidim tots.
Adéu-siau. Posarem les palmetes.
Molt bon dia, senyors. Són les 9, com dèiem. Ara mateix el Gerard Carrion ens porta els titulars d'última hora. Després sentirem el comentari del bisbe Sebastià Taltavull i tindrem l'espai plusvàlua del primer cafè avui dedicat a la garantia dels productes. També tancarem edició avui amb Maria Josep Rosselló i la secció Nutrició i Salut. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Convergència i Unió i Esquerra Republicana han pactat una resolució per convocar una consulta sobre la possibilitat que Catalunya es constitueixi com a estat propi. La proposta fixa el calendari de la consulta. Segons el text, el Parlament constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu i insta, per tant, el govern a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. El president Mas diu que la consulta es farà amb el consentiment o sense de Madrid. L'organització terrorista ETA ha entrat en campanya. Quan falta menys d'un mes per la celebració de les eleccions basques, el diari Gara ha publicat avui un comunicat de l'organització terrorista en què insta l'esquerra Berzale a corregir errors i superar deficiències. Les eleccions a Euskadi, recordem que es faran el 21 d'octubre, i es preveu que l'esquerra Berzale hi obtindrà molts bons resultats. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, anunciarà demà que el candidat del partit a les eleccions catalanes del 25 de novembre serà escollit aquest diumenge pel Consell Nacional del Partit i, per tant, sense la celebració de primàries. Montserrat Tura vol reforçar les primàries per poder triar el candidat i Àngel Ros pacta amb Pere Navarro ser el cap de llista per Lleida. I els ajustaments tornen a marcar la línia dels pressupostos de l'Estat per l'any vinent. El Consell de Ministres es reuneix avui dijous de manera extraordinària per aprovar el projecte i també el nou pla de reformes que ha d'enviar a Brussel·les. Entre altres mesures, preveu que els funcionaris continuaran l'any vinent amb el salari congelat per tercer any consecutiu, però recuperaran la paga extra de Nadal, que aquest any 2012 s'ha eliminat. Els ajustaments són de 40.000 milions d'euros. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estan circulant sense cap incidència metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:45. Fins ara.
La família es proposa com espai d'aquella comunió tan necessària en la societat cada vegada més individualista, en el qual fer créixer una autèntica comunitat de persones.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Marina Rossell i vull dir-vos que en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana us cantaré una cançó. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem!
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93-443-3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 6 minuts de les 9. Tots els productes de consum, els béns mobles, així es diuen, tenen una garantia legal i tota persona compradora d'aquests productes té els drets legals que reconeix la mateixa llei. Hi ha diferents casos per resoldre, però fa 3 mesos una persona compra un ordinador, no funciona prou bé i el porta a reparar. Diu aquesta persona que ha trigat 3 mesos a tornar-li el producte, el mateix venedor, ha perdut un mes dels 2 anys de garantia. Quina garantia té aquesta reparació? També passa el mateix, per exemple, amb els mòbils. Es canvia un mòbil vell per un de nou, que ja havia sofert 3 reparacions en un any, i els clients sovint es pregunten si aquesta garantia de 2 anys comença de nou. O si en cas que l'opció sigui canviar l'aparell, també ens podem preguntar si podem exigir l'embalatge original. Quina garantia té un producte de segona mà? Aquestes i altres preguntes les intentarem respondre durant els propers minuts en aquest espai que comencem ara. Plusvàlua del Primer Cafè el fem els dijous, sempre a aquesta hora, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum. Ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, avui parlem de la garantia dels productes. Saludem Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Molt bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Bé, com a consumidors volem comprar un producte, per exemple, un electrodomèstic, o roba, o calçat, o un vehicle, o un CD. Però abans volem saber quines obligacions té la persona venedora en la venda del producte. Què ens pot dir?
Bé, en primer lloc, hem de tenir en compte que si una persona ven un producte, l'ha de lliurar en aquell, en el comprador, en la persona consumidora, o sigui, que el producte ha d'estar conforme amb el contracte de compra-venta. I amb contracte de compra-venta, aquesta relació que hi ha, doncs, de jo vull aquest producte específic i amb les característiques que té, doncs, li lliuren. I ha de respondre a qualsevol falta de conformitat que hi pugui haver en el moment que aquest producte es lliura. Si no està conforme, lògicament, és ella que n'ha de respondre. El producte que es lliura, doncs, ha de tenir una sèrie de característiques, lògicament, que s'ajusti a la descripció que es fa per part d'aquesta persona venedora, el model, el que s'exposa, o sigui, que estigui d'acord amb allò que s'ofereix. Que sigui apte per lo que està destinat. Si nosaltres comprem, doncs, un ordinador, ha d'estar destinat per fer d'ordinador, no, lògicament, per fer de cafetera de cafè. Vull dir, necessitem un ordinador, doncs així ha de ser. I que sigui apte per l'ús especial que hagués impactat amb aquella persona. Si nosaltres demanem un producte específic amb unes característiques, el que ens ha de lliurar és que tingui les característiques que li hem demanat i que tingui, lògicament, les prestacions i la qualitat que requereix un producte degut, doncs, a la seva pròpia naturalesa. Però s'han de fer una recomanació, també, que és molt important, perquè això són les obligacions que té la persona que ven, la persona que lliura el producte. Però pensem que nosaltres també ens hem de donar compte com a consumidors que en el moment de comprar hem d'estar segurs que el que comprem té les característiques que ens interessen per l'ús que en volem fer. Perquè, si no, vull dir, fora fer una compra, doncs, fora de lloc.
Avui, amics oients, parlem de la garantia dels productes. Ja sabeu que podeu participar en aquest espai plusvàlua del primer cafè amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum, que sempre ens dona bons consells. Truqueu-nos si voleu participar-hi o preguntar qualsevol cosa al 93-409-2772, 93-409-2772.
Així doncs, senyor Conesa, si el producte que hem adquirit té algun problema, a qui hem de dirigir-nos?
Sempre ens hem de dirigir a la persona, a l'establiment, a on nosaltres hem comprat aquest producte. Si aquest producte té cap problema, doncs hem de reclamar a la persona que l'hem comprat. I la persona, doncs, venedora és la que ha de respondre i donar-nos una solució per aquest producte. Pensem que estem, doncs, protegits, perquè a vegades podem dir, bueno, sí, però és que, per exemple, jo hi ha un període de garantia i he comprat un producte i resulta que quan hi ha anat en aquell establiment perquè el producte se m'ha espatllat, resulta que aquell establiment estava tancat. Pensem que la llei també ens empara, perquè per això sempre diem que els productes que comprem ens hem de fixar molt en què tinguin tota la informació. Informació vol dir qui el fabrica, amb tota la informació sobre la persona, doncs, que és el responsable final. Perquè si nosaltres ens trobéssim que l'establiment ha tancat, sempre nosaltres podem recórrer i reclamar en aquesta persona. Pensem que les garanties són, per tot producte nou, són 2 anys des del lliurament del producte. I pels productes de segona mà, aquí ja hi entra, doncs, aquesta flexibilitat de pactar entre el que compra i el que ven, doncs, el termini de garantia. Però sí que sempre no pot ser inferior a 1 any. Però tinguem en compte uns aspectes importants a l'hora que nosaltres haguéssim de fer, doncs, una reclamació i utilitzar aquest dret que tenim de la garantia. Si el defecte se'ns manifesta dintre dels primers 6 mesos d'aquests 2 anys, es considera que el problema és d'origen. Per tant, ens l'han, doncs, de canviar o reparar en funció, doncs, de quin sigui el problema.
És a dir, que el producte ja estava malament quan el vam comprar.
Sí, en aquest cas, fora el venedor que hauria de demostrar que no era així, sinó que ha sigut per un mal ús o per un mal manteniment.
Que en 6 mesos és una mica complicat.
És complicat, però de totes formes hi ha aquesta presumpció ja de que el producte ja ve, doncs, amb el defecte d'origen. Si el defecte es produeix després dels 6 mesos, aleshores som nosaltres, el consumidor, el que ha de demostrar que el defecte no és per un mal ús o per un mal manteniment, que no ha estat, doncs, ben cuidat, sinó que verdaderament és d'origen. En aquests casos, i depèn de la importància que té el producte, perquè no és el mateix, doncs, reclamar, per exemple, doncs, per un petit electrodomèstic, que potser moltes vegades no hi haurà cap discussió, encara que faci, doncs, més de 6 mesos per part del venedor, quan són productes d'una certa importància i un valor ja alt, que aleshores moltes vegades s'ha de fer un peritatge.
En el cas que el preu de compra del producte inclogui la seva instal·lació, per exemple, en el cas d'aparells d'aire condicionats, o mobles, o parquet, o altres productes de la casa, hem de demanar que consti la garantia a la factura?
Bé, sí, lògicament, si nosaltres comprem un producte, o ens fem fer una instal·lació, lògicament, si nosaltres, perquè dic un exemple, comprem el parquet, lògicament, ens l'han d'instal·lar. Aleshores,
un parquet sense instal·lar...
Doncs, lògicament, s'ha de fer constar a la factura el preu i s'ha d'indicar la instal·lació. Amb un electrodomèstic, per exemple, amb un aparell d'aire condicionat, doncs, si venen i ens l'instal·len, ha de constar el preu del producte i també s'ha de constar que ens l'han instal·lat ells. Per què? Perquè si després tenim problemes per culpa de la instal·lació, nosaltres podem demanar que la instal·lació doncs l'han fet ells i aquesta garantia abarca a tot l'aparell. O sigui que, per tant, nosaltres podem reclamar i podem utilitzar doncs aquest dret que tenim de garantia. Per tant, això és molt important que hi consti. En canvi, clar, vull dir, si nosaltres agafem i ens ho instal·lem nosaltres i després no va bé, en aquí perdem aquesta garantia. O també, per exemple, doncs la garantia s'extén amb un altre aspecte important, que és l'aspecte de que si a nosaltres, encara que no ens ho instal·lin, ens donen doncs un manual d'instruccions per fer-ho nosaltres, i aquest manual d'instruccions doncs no s'entén, no està clar, no podem interpretar-lo i ho fem malament, la garantia continua sent vàlida. Si nosaltres aportem, per exemple, en aquesta instal·lació, escolta, que ens estalviarem diners, nosaltres aquests materials ja els comprem per ajudar i tot plegat. Si aquests materials després hi ha un problema, la garantia també la perdem. Vull dir que, per tant, amb aquestes coses ser molt curosos, perquè moltes vegades és allò que per aprofitar un tomàquet hem de matar un pollastre. No. Si és un aparell complex, una cosa que ens han d'instal·lar, que vagi a l'instal·lació, que consti a la factura, i si hi ha qualsevol problema, respondrà aquell que ens ho ha fet.
Sobre el termini de on comença la garantia, que serien els 2 anys, quan hem de comptar? Des del moment en què obtenim el producte, des del moment en què el comprem, perquè potser el rebem més tard?
Bé, això, si nosaltres comprem el producte i ens l'emportem, automàticament la garantia comença amb la data d'aquella factura. Si nosaltres comprem un producte i ens l'han de lliurar al cap d'uns dies, comença amb la data de l'albarà, o sigui, la conformitat que nosaltres tenim del lliurament que l'hem rebut.
Avui ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Ja sabeu, amics oients, que podeu participar en aquest espai plusvàlua del primer cafè per dir la vostra en directe, si voleu, trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Ara mateix podeu fer-ho, teniu encara una estona per trucar-nos. I quins drets tenim, senyor Conesa, si el producte no és conforme, i quin és el termini per reclamar? Perquè, clar, la garantia és precisament per això, per poder reclamar i que ens solucionin els problemes.
No. Hi ha una cadència amb el que són els drets. Tenim dret a la reparació, a la substitució, a una rebaixa de preu o a una resolució del contracte, en funció, doncs, de com es va produint tota aquesta problemàtica que ens portaria l'angoixa d'un producte que el necessitem, que no ens va i tot plegat, i aquest bé, doncs, hem de reclamar i de trobar-hi solucions. Lògicament, de tots aquests drets tenen l'obligació d'informar-nos. Informar-nos de que, si hi ha un defecte, nosaltres tenim aquesta obligació també d'informar. Per què? Perquè si detectem el defecte, com més aviat ho fem, automàticament evitem de que es vagi deteriorant més. I per l'altre cantó, si nosaltres posem immediatament el problema amb coneixement del venedor, ell té doncs molta més possibilitat de resoldre-ho. Però tenim, lògicament, ho hem de fer-ho amb un termini màxim de 2 mesos des de que detectem el defecte. Però sí que com més aviat ho fem, molt, molt millor. Pensem, de totes formes, que la garantia són 2 anys, però que nosaltres, des del lliurament, tenim fins a 3 per fer les reclamacions. Vull dir que, per tant, podem reclamar encara que no tinguem, doncs, hagi passat el període de garantia. El que passa és que no tenim, no estem dintre, doncs, de la seguretat que ens dona aquesta garantia.
Senyor Conesa, moltes vegades el problema rau en quan ens anem a queixar i volem que ens substitueixin el producte, perquè no volem que ens torni a fallar i el que ens proposen és reparar-lo. Quan s'escau una cosa o l'altra?
Bé, nosaltres tenim el dret, doncs, a la reparació, a la substitució. A la substitució sempre que, lògicament, no sigui impossible que el venedor doncs, ens ofereixi. I per què impossible? Impossible perquè resulti que complir amb la substitució és desproporcionat amb el defecte que té i, per tant, sortiria molt més car que no pas, vull dir, el defecte aquell que és fàcil de solucionar. Pensem que si, per exemple, nosaltres el que demanem és una reparació petita i el producte és molt car, la diferència, automàticament això és una situació desproporcionada de lo que demanem. Si la importància del defecte, com dèiem, vull dir, tot està relacionat precisament amb aquesta situació de que el que demanem estigui d'acord amb la importància i el cost que té el propi producte. O també hi ha un altre aspecte a tenir en compte, que aquest també és determinant. Nosaltres podem dir, no, escolti'm, ja l'hi repararem. Però si això produeix un greuge important a la persona que necessita aquell producte i que la solució, doncs, per resoldre els problemes de la persona consumidora és la substitució, nosaltres també podem exigir que ens el substitueixin.
I en el cas de que es pugui rebaixar o que ens plantegin la possibilitat de rebaixar el preu o que hi hagi una resolució del contracte, quan ho hem d'acceptar? Perquè a vegades això sembla més legal.
Bé, el tema porta una cadència, com deia abans, aquells drets que hem enumerat a la reparació, a la substitució, a la rebaixa del preu i també a la resolució del contracte. Suposem que nosaltres, doncs, davant d'un defecte, fem la reparació o la substitució. Però que el producte després, reparat o substituït, torna a tenir problemes i hem de tornar a reclamar. Si una vegada reparat o substituït resulta que continua tenint problemes l'aparat o que ens han reparat o el que ens han donat nou, automàticament nosaltres tenim dret a una rebaixa en funció del defecte que tingui i per la utilitat que volem, o a rescindir el contracte i que ens tornin els diners.
Déu-n'hi-do els aspectes que van lligats a la garantia. No ens hem d'espantar. Sentim molts matisos i moltes coses que ens explica el director de l'Agència Catalana del Consum, però en tot cas el que predomina, com poden veure els oients, és una mica el sentit comú, la lògica. La garantia és un blindatge que nosaltres tenim com a consumidors, un dret a assegurar-nos que aquell producte funcioni, això, en 2 anys i que no tingui cap defecte.
I que, lògicament, tampoc nosaltres, per una qüestió d'un defecte, ens hagi de perjudicar amb el nostre quefer diari. Per tant, si no és un perjudici per nosaltres el fet de la reparació, doncs primer s'ha d'intentar la reparació, sempre i quan sigui possible. Sí, això pot ser un destorb important per la nostra vida diària, automàticament hem d'anar a la substitució. Pensem que és el consumidor el que tria, però sempre primer intentant la reparació i, si no és possible, fer la substitució.
Les botigues estan obligades a informar-nos dels drets que tenim en cas de manca de conformitat o defecte d'un producte?
Sí. Les botigues ens han d'informar, doncs, sobre tots aquests drets. I com ho han de fer-ho? Doncs ho poden fer-ho amb un cartell de caràcter fix posat, doncs, a la botiga, que ens informi, doncs, el dret que tenim amb una manca de conformitat. Ens ho poden fer a través d'un document escrit o d'un fulletó o a través de la pròpia factura o el tiquet de compra. I pensem que quan es tracta de béns de naturalesa duradora, i aquests poden ser des de mobles, aparells, vehicles, joguines, habitatge, aquí hi ha d'haver-hi un document, que aquest document ha de ser, doncs, perfecte i amb un suport durador, com és la durada que ha de tenir aquell bé que nosaltres hem comprat.
Senyor Conesa, a vegades se'ns parla d'una garantia comercial. Què vol dir això?
Hem parlat de garanties legals. Els 2 anys pels béns nous, per mínim 1 any pels béns de segona mà, però després hi ha la garantia comercial. Aquesta garantia comercial no és més que una garantia voluntària. És una garantia que se'ns ofereix més i que són, doncs, estratègies de la pròpia empresa que fabrica el producte o de l'establiment que el ven. Per tant, pot ampliar la garantia, doncs, en comptes de 2 anys, seran 3. O, per exemple, doncs, en cas de que el producte no li vagi bé, automàticament li substituïm. Són garanties addicionals que el venedor o el fabricant dona.
Però la base és la garantia legal.
No, la garantia legal hi és sempre.
És aquesta i més.
Aquesta sempre, sempre la garantia comercial no pot ser inferior a la legal.
Això queda clar.
Sempre ha de ser sumar.
Que no s'inventin garanties comercials inferiors als 2 anys.
Exacte. No pot ser, ha de ser més.
Ha quedat clar.
Però com que és voluntària, sí que, lògicament, la de publicitar. La de publicitar, ja sigui, doncs, això, amb un cartell, amb un document, amb un fulletó, i a part de publicitar-la, ha de donar tota la informació de com es pot exercir aquesta garantia comercial addicional que ens dona, doncs, aquella empresa.
I com hem de reclamar, senyor Conesa, en cas que es vulnerin els nostres drets com a persones consumidores?
Bé, lògicament, l'obligació que tenen tots els establiments o totes aquelles empreses de serveis que tenen directament en el consumidor final o en l'usuari final, han de tenir fulls d'oficials de reclamació o denúncia. Automàticament, si nosaltres hi ha algun problema, hem d'omplir un full d'aquests, que són 3 exemplars, un per nosaltres, un per l'establiment i l'altre que s'ha per l'administració. Una vegada nosaltres hem fet aquesta doncs, reclamació, l'empresa o l'establiment té 1 mes per contestar-nos i donar-nos no una solució, però contestar-nos sí. En funció d'aquesta contesta, nosaltres podrem optar, si no és satisfactòria, a dirigir-nos a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o a la pròpia Agència Catalana de Consum.
Que recordem la pàgina web,
que és www.consum.cat, o presencialment.
A consum.cat o de manera presencial adreçant-se a l'Agència Catalana de Consum podem preguntar tot el que ens calgui sobre les condicions de les reclamacions de la garantia, perquè moltes vegades, senyor Conesa, hi ha el gran conflicte o el gran dubte. Això entra en garantia? Fins i tot discussions amb el venedor. Aquesta és una miqueta també la clau que moltes vegades...
Però el si entra o entra en garantia, tot va lligat precisament a tenir la documentació clara de quan ho vam comprar i si la garantia legal s'ha extingit o no s'ha extingit. O, si ho vam comprar i hi ha garantia comercial, hem de tenir un document que ens dirà aquesta garantia comercial, a què s'extén i com l'hem d'utilitzar. Podries tenir la documentació. Clar, si anem... No, és que això ho vaig comprar fa 6 mesos, però no tenim res que demostri que eren 6 mesos, ningú ens en farà.
Com sempre diem, guardar els tiquets de compra...
Guardar tots els tiquets de compra, factures, o tota aquella documentació que va relacionada amb aquell bé. I principalment quan són, que és els conflictes principals, béns que tenen un valor ja important, un valor econòmic. I dius, és que si això no em va bé, tornar-ho a comprar... No, vull dir, jo ho he comprat bé. Per tant, jo no reclamaria si no s'espatllés, si s'ha espatllat perquè hi ha un defecte, lògicament, haig de reclamar.
Senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'espai Plusvàlua del Primer Cafè, parlant i donant-nos bones orientacions, com sempre, en aquest cas sobre les garanties. Bon dia i fins la propera, fins dijous vinent, si Déu vol.
Gràcies i molt bon dia.
Carla Gràcia, avui una nova edició de Plusvàlua a les 8 del vespre per Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Exacte, avui parlarem del futur de les pensions amb Xavier Meló, doctor en Economia, i tindrem també amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Pere Guinjoan, especialista en finances.
Bon programa i fins dijous vinent, Carla.
Moltes gràcies. Gràcies, Ignasi.
Plusvàlua del Primer Cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la participació del seminarista Carles Ballbé als Jocs Olímpics de Londres i la polèmica sobre la possible dona de Jesús de les mans del doctor Armand Puig. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora us parla Gerard Carrión. El diputat d'Iniciativa Esquerra Unida, Jaume Bosch, ha confirmat que el seu partit votarà a favor de la resolució que avui presentaran Convergència i Unió i Esquerra Republicana a favor de l'autodeterminació i de la celebració d'un referèndum, prioritàriament durant la propera legislatura. El Ministeri de Foment no executarà el desdoblament global de la Nacional 2 al nord de les comarques gironines. La ministra Ana Pastor, durant una intervenció ahir al Congrés, va assegurar que l'Estat evitarà fer obres faraòniques arran de la crisi. Pastor, però, va revelar que el Ministeri estudia obrir la porta al sector privat perquè siguin els empresaris qui avancin els diners de l'obra. L'organització terrorista ETA ha entrat en campanya quan falta menys d'un mes per la celebració de les eleccions basques. El diari Gara ha publicat un comunicat de l'organització terrorista en què insta l'esquerra Berzale a corregir errors i superar deficiències. Les eleccions a Euskadi es faran el 21 d'octubre i es preveu que l'esquerra Berzale hi obtindrà molts bons resultats. Iñaki Urdangarín no només va organitzar esveniments turístico-esportius durant els anys de bonança de la seva pretesa ONG Instituto NOS. Al maig de l'any 2006, el gendre del rei va acompanyar el promotor Enrique Bañuelos, que era propietari d'Estroc, a una reunió amb un alt càrrec de la Generalitat Valenciana. I allà, tots dos li van formular una proposta sorprenent, que era requalificar part del Parc Natural del Saler a València, els terrenys del qual gaudeixen de protecció ambiental pel seu alt valor ecològic per aixecar-hi una urbanització. I tornem amb més notícies al punt horari de les 10. Fins ara.
Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Primera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament, ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Són 2:15:03. De seguida comencem la secció de nutrició i salut que compartim amb Maria Josep Rosselló. Abans, però, us recordem que tenim una promoció en marxa des de Ràdio Estel aquesta setmana. Es tracta d'una entrada doble per un nou espectacle que us oferim. És el d'Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa. És una entrada doble per dilluns vinent a les 6 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Si voleu entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble, heu d'entrar en el web www.radioestel.cat. El sorteig el farem dilluns en directe en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Saludem ja Maria Josep Rosselló, directora del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull. Maria Josep Rosselló, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. Avui a Maria Josep Rosselló la tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel, tot i que habitualment la tindrem des de la Seu d'Urgell, però vaja, els oients la sentiran amb la mateixa qualitat.
L'altre dia crec que va ser així, no?
Sí,
va
iniciar
des de la Seu.
Encara que vostè i jo no ens veiem personalment, però a la proximitat hi era igualment.
Però ara ja ens coneixem i també això vol dir les germanades que estan les dues ràdios, que són una mateixa, en el fons.
Efectivament, sí,
sí.
Ja ho crec. Doncs avui parlarem de la carmanyola, aquesta possibilitat que tenen les famílies de posar els seus fills al menjar ja preparat des de bon matí, i perquè a l'hora de dinar, en lloc de tornar a casa i en lloc de dinar en un menjador amb la despesa que això suposaria, doncs els nois i noies, nens i nenes, puguin menjar el menjar propi que es fa a casa. L'entrevista que vam fer ara fa dues setmanes al conseller de Salut, Boi Ruiz, ell ens deia que això és un tema important i que calia, si cal, deia ell, coordinar-lo amb el Departament d'Ensenyament perquè això fos una garantia perquè els nens i nenes mengessin bé. L'altre dia parlava amb Maria Josep de la qüestió de l'horari intensiu i la necessitat
de
menjar a mig matí.
Instituts,
des de secundària, molts instituts, ens consta que hi ha uns quants que s'han apuntat a aquest horari intensiu cada dia, doncs clar, veuen els nois i noies tot el matí a l'institut i aquests nois doncs no dinen fins a les 3 de la tarda, en molts casos. Això vol dir que s'han d'alimentar durant el matí.
Sí, sí, i insistim en que estem al seu servei, al servei de tots, aquest és l'interès d'aquest programa, i que si realment les persones es troben amb complicacions o amb problemes sobre la marxa, amb aquests canvis que se suposa, perquè aquesta crisi està comportant molts canvis, pues, aquí estem nosaltres per poder-los donar un cop de mà, una orientació, i ens encantaria poder-ho fer. Avui enfoquem el tema diferent, que són aquests nois que no tornen a dinar a casa, que el de l'altre dia era aquesta jornada intensiva, que parlàvem d'un 70% d'instituts, per tant és realment molt important, sinó el mateix horari, dinar en el mateix col·legi, però no dinar al menjar que oferia el col·legi.
Això ens referim sobretot als alumnes de primària,
sí,
però també de secundària.
Sí. Jo sé de col·legis que realment han tingut una davallada importantíssima de nens que es queden a dinar al col·legi. Per tant, també hi ha l'opció de famílies que el que fan no és donar-li la carmanyola al nen, sinó organitzar-se entre la família, fins i tot amb amics, etc.
Perquè
dinin a casa. Per tant, aleshores, aquest ja és una problemàtica absolutament diferent, però és una problemàtica que la poso sobre la taula perquè també moltes famílies no estaven acostumades a organitzar dinar i sopar, i a vegades ara veurem com queden les coses, no? Perquè els dinars del col·legi hem de dir que estaven molt ben organitzats. El fet de que s'emportin el dinar al col·legi amb una carmanyola té tota una sèrie de problemàtiques, tantes que no sé si acabarem amb un dia, però, en fi. Jo diria que el primer problema, el tinc que posar sobre la taula també, em diran, serà l'higiènic. Sí, indiscutiblement, si mirem la salut, és l'higiènic. Però si mirem la part educativa social, és que abans tots menjaven el mateix i ara cadascú portarà el seu. I aleshores les comparacions en aquestes edats, que portes tu, que porto jo, no? És allò de...
Sí, sí.
O anem amb uniforme i tots vesteixen iguals, i això té les seves avantatges. També poden tenir els seus inconvenients, però moltes avantatges. Doncs ara les diferències no només estaran al vestit, sinó també estaran en el menjar. Per tant, fixa't que abans, quan parlava el conseller de Salut parlava d'unificar-se amb educació. Per tant, salut i educació tenen que estar molt junts, però és que amb la Carmanyola tornem a trobar aspectes de salut i educació. Un problema importantíssim és la higiene, perquè no és només el que mengen, sinó que arribi en bon estat, que aquella alimentació no pugui ser causa d'una intoxicació per les criatures. Això és realment molt, molt, molt important. Molt important.
I hem de confiar en les famílies, també el conseller ens ho deia, les famílies han de tenir la seva part de responsabilitat.
No, no, està clar, però la part de responsabilitat tu li pots demanar a les famílies quan tenen bona informació per fer les coses,
clar.
Perquè ningú ha nascut ensenyat en aquest món. I tampoc no tenen perquè tothom saber que hi ha aliments que no es conserven igualment bé, que és una problemàtica, etcètera, no? I que el rescalfar l'aliment també suposa un problema. Qui rescalfarà l'aliment? Això també suposa un servei. Per tant, les coses es compliquen molt. Si volem simplificar, hauríem de fer menjars que realment no importessin... menjar-los freds, és a dir, que no es tinguessin que rescalfar, perquè això serà realment molt problemàtic. La conservació de segons quins aliments suposa que surt del col·legi amb la Carmanyola, que arriba al col·legi i es tindria que guardar a la nevera.
Sí, això un... evidentment els col·legis ja han ofert la col·laboració perquè es guardin una nevera.
Però
sí.
És difícil, imper... eh?
Sí, sí, sí.
Molt difícil, eh? És molt difícil que realment les coses estiguin correctes, higièniques, cadascú la seva bossa, mantenir aquella higiene d'aquella nevera té la seva problemàtica, eh? No pensem que les coses són tan fàcils, eh?
És clar, sí, entren... sí. Guardar-ho a la nevera, com si fos il·limitada,
clar. Exacte, no, sí, sí. Per tant, la cosa és difícil. A quina temperatura realment sortirà de la nevera, com s'escalfarà tota l'hora, el material, etc, etc. Per què? Perquè escalfar s'entén que s'escalfarà en microones. Realment, per escalfar en microones, l'ideal seria que fos amb envàs de vidre, i això ja suposa una complicació terrible. Una complicació terrible perquè que les carmanyoles portin siguin de vidre suposa un problema de trencament, de vidre o de ceràmica. Això seria absolutament l'ideal.
Sí, perquè el plàstic, el microones...
Tots els plàstics,
unes problemàtiques...
per molt que diguin que són vàlids, no ho són. La prova és que qui més qui menys haurà tingut l'experiència de que aquell plàstic se li ha alterat a l'escalfar-lo amb microones. Per què? Perquè no és que el plàstic sol no aguanti el microones, que l'aguanta perfectament. És quan el plàstic porta greix... perdó, el contingut d'aquell menjar porta greix, aquest greix és capaç amb la temperatura de dissoldre uns components del plàstic.
Que són tòxics, eh?
I que els nens s'acaben menjant. Per tant, haurien de buscar realment unes carmanyoles d'una qualitat realment molt bona. Jo no vull fer propaganda de cap marca, lògicament, però hi ha algunes carmanyoles, és a dir, ja bueno, una mica sofisticades i complexes, que semblen uns bolsos, etc, que porten uns recipients que tenen una qualitat molt bona. No són econòmics, per això, eh?
Clar.
Per tant, si parlem de l'economia, tampoc són excessivament cars, si va a la salut del fisc.
Si és la despesa una vegada,
com
també...
Com a mínim, una orientació perquè vagin a buscar uns productes de molta qualitat, eh? Per tant, les coses van per aquí. De manera que... I després l'altra cosa seria que el nivell d'escalfament fos mínim, és a dir, que per això jo els recomanaria que no fessin segons quines coses. A veure, i a més, després hi ha una altra problemàtica. Per molt que els recipients siguin hermètics i tal, una sopa és molt difícil d'emportar. Molt difícil. Per tant, hi haurà menjars que s'hauran de deixar per l'hora de sopar i que aquest dinar sigui d'una certa simplicitat, però nutritiu. Per tant, aquests dos conceptes de simplicitat i nutritiu realment ens costarà una mica de conjugar, però bé, hauria de ser. Torna a agafar molta importància l'esmorzar, perquè aquests nens, aquest àpat del migdia no sigui el més important del dia, l'esmorzar ha de ser molt important i després no sopar massa tard, sopar més aviat d'hora i que aquest sopar realment sigui també molt important. No ens inventem res, això és el que es fa a Europa. Això els hi haig de dir que no és gens dolent pels nens, en absolut, perquè quan l'hormona de creixement funciona més és al vespre. Per tant, un bon sopar és molt positiu. Un bon sopar en aquell, així, un bon tall de peix, un bon tall de carn, etc., és molt positiu. Una bona sopa i un tall de peix, etc., al vespre, és molt positiu. Nosaltres, els nutricionistes que aboquem tant pel consum de peix, els haig de dir que el peix portat en carmanyola és un dels productes que fracassa més. Fracassa més perquè les coses, una vegada te les emportes en carmanyola, han de ser bones, val? Per tant, a veure, començo per dir, si et sembla bé...
Sí, endavant.
Dos productes que no els recomanaria que es fessin per portar en carmanyola. El primer, les truites. I em diràs, però si la truita tota la vida s'ha portat.
Clar.
No. És de les coses que poden tenir més problema higiènic, perquè, clar, les famílies utilitzen ous frescos. Aquest ou no està pasteuritzat. Aleshores, una truita, si no està molt, molt, molt cuita... i la guardem hores en un ambient, pot fàcilment desenvolupar salmoneles. Per tant, no és gens recomanable el concepte de portar-se truites, truites de patates que no estiguin absolutament cuites per dins, etc. A no ser que la família comprés l'ou amb tetrabric, que també existeix, i que utilitzin aquests ous, però no ho faran. Per tant, deixin els ous en forma de truites, ja no diem ou ferrat, que és inviable, no? Mm. Pels vespres. I l'altre producte, difícil, difícil, a no ser que el barregem d'alguna manera, és el peix.
Mm? Per tant, peix, truites i la sopa per raons pràctiques.
Per raons pràctiques.
Aquests descartats.
Les deixem cap al vespre. Mm. Aleshores, en canvi, l'ou dur és un bon producte. Fixem-nos que les tradicions a vegades han utilitzat moltes coses com molt segures. I si em permeten, jo els parlaré d'un producte que tota la vida s'ha utilitzat, que són les empanades. És a dir, aquella pasta de pa farcida, no? De tonyina, d'ou dur, etcètera, etcètera, que fins i tot se'ls portaven a les romeries, perquè d'aquí ve la tradició, no? Se'ls portaven a les romeries i no tenien cap problema. Per què? Perquè allò tot havia estat molt cuit, ficat dintre un forn, era com la carmanyola, la pasta feia de carmanyola, diríem,
sí.
I allò no tenia problema. I no ha tingut mai problema, de fet, és un fet. Per tant, l'ou dur sí, però no facin les truites al migdia. Per organitzar-se bé el menjar, jo els recomanaria que utilitzessin els productes bàsics per l'alimentació d'un nen, d'un adolescent i de, en fi, la població en general, que són l'arròs, la pasta, la patata i els llegums. Fixem que ja hem dit quatre productes, arròs, pasta, patata, llegum. Ja tenim 4 dies, sempre pensem en un menú de 5 dies. Per tant, ja tenen una variació, si cada dia fan una cosa d'aquestes, i per tant, un altre dia, el 5è dia, repetirem o arròs, o pasta, o patata, o llegum. Un dels productes que més bé es conserva són els llegums, i a més et donen molt de sí perquè són molt variats. Quan parlo de llegum estic parlant de cigrons, de llenties, de pèssols, de mongetes. Per tant, donen molt de sí i ens donarien un joc. Són agradables, encara que no es mengin molt calents, no tenen per què ser molt calents, i això ens donarien molt de joc. L'ideal seria fer un plat únic, que fos tot amb un, perquè les coses resulten força complicades, i aquí també ens trobem amb un problema, que les amanides són difícils de mantenir, a no ser que siguin d'algun producte, com és la pastanaga, que es conserva molt bé, com és el cogombre, que es conserva molt bé, però un tomàquet ja no es conserva tan bé, l'enciam no és inviable. Per tant, fixi's que en el moment que mengem de carmanyola hi ha molts productes que són difícils de mantenir. En canvi, si posem aquesta base de llegum i aquí sí que li podem posar un tomàquet a trossets i es conserva magníficament bé, per exemple, uns cigrons amb tomàquets i un ou dur, seria un plat únic perfecte, molt simple, que els en podem menjar fresquet, no importa que no estigui calent, i això seria absolutament fàcil de consumir per un nen, qui diu uns cigrons diu llenties, no? Uh-huh. I aquí ja hem barrejat tres ingredients d'una manera que queda harmoniós.
I queda equilibrat, perquè queda equilibrat. Ara que els qui ens escolten no s'espantin o no quedin aclaparats i pensin, va, posaré qualsevol cosa, una pizza, o que no ho facin malament, això.
No,
eh?
No, clar.
Perquè descartar coses no vol dir que no n'hi hagi d'alternatives.
No, per això si algú s'ha de fer un esquema, que és tan fàcil com agafar la mà, doncs comença a dir, no?, un dit, arròs, pasta, patata, llegum, i em queda un dia. I aquest dia doncs, escolliré una altra vegada o arròs, o pasta, o patata, o llegum. La meva recomanació és que sigui llegum, perquè hi ha moltes variacions, no és el mateix posar uns cigrons que posar uns pèsols, i per tant les coses realment són diferents. Unes llenties també les podem barrejar amb arròs i queden molt bones. Ara, si volen un altre producte d'un bàsic, a part d'aquest arròs, pasta, patata, llegum, hem començat per dir l'ou dur, que fins i tot podria ser per dos dies a la setmana. Per tant, només ens quedarien tres, eh? Seria molt fàcil. Un altre producte de molt bona conservació, perquè ja està conservat, és la tonyina. La tonyina amb oli és un sistema de menjar peix que es conserva magníficament bé, no tindríem problema, i per què no un dia a la setmana aquesta tonyina, que es barreja magníficament amb arròs, amb pasta, amb patata, amb llegum, no té importància.
Encara que sigui prefabricada, amb llauna.
Sí, clar, amb llauna, i si la poden comprar d'oli d'oliva, magnífic, i magnífic, ja està, perquè ja està conservada, ja està higienitzada, i aquest sí que és el peix que es conserva magníficament bé. Ara, si li fan un peix a la planxa i pretenen que després el nen se'l mengi, no?, o un peix fregit, que ja veurem com arriba, perquè una cosa s'ha acabat de fregir i l'altra, no?, o un peix al forn, que després es rescalfa i es queda ressec, el nen no s'ho menjarà bé, lògicament, no? Uh-huh. Un peix al forn ha d'estar acabat de sortir del forn i menjar-lo. Volgué que estigui bo al cap de 5 o 6 hores és inviable. I a més és molt complicat per la família també cuinar aquestes coses. En canvi, el que els estic oferint és molt fàcil. A part d'aquesta conserva, que és la conserva de tonyina, de barat, que són molt bons i que es barreixen molt bé amb els productes bàsics, però això s'ha de tenir molt clar el producte bàsic, eh? Un altre producte magnífic de conserva és el surimi, allò que la gent coneix com palets de cranc, que hi ha gent que no s'anima a tastar-lo, i és boníssim. És proteïna de peix de molta qualitat. Fixi's que jo he dit, el peix fresc els costarà al migdia, posin al vespre, però estem oferint la possibilitat de menjar peix d'una altra manera, no? Uh-huh. Bueno, doncs aquesta tonyina per un costat, o aquests palets de cranc, que poden reforçar la dosis de proteïna barrejant-lo, per exemple, amb uns trossets de formatge, i ja tornem a tenir, per exemple, no?, pues una barreja ben agradable. Un arròs amb palets de cranc, uns trossets de formatge, li afegim una mica de pastanaga, tot junt, i pot ser un menjar, uns trossets de tomàquet, pot ser un menjar agradable. Ara, no pretenguin una amanida de tomàquet amb enciam, perquè els hi quedarà pansida i els hi quedarà malament, no? I altres productes de proteïna que funcionen magníficament bé és el pollastre, que el pollastre, encara que estigui fred, resulta agradable, no un tros de carn, és el pernil, i indiscutiblement són les salxitxes. Per tant, fixa't que ja hem fet més que 5 ofertes.
I tant, doncs hi ha moltes possibilitats d'equilibrar un bon menjar, la carmanyola, al col·legi. No oblidem que encara que hi hagi carmanyola, és recomanable que els nens i nenes surtin ben esmorzats de casa, i si pot ser que mengin alguna cosa, i alguna cosa sana a mig matí, cada 3 hores.
I després d'aquest dinar es requeria un postre, que si vols parlem dels possibles postres la propera...
Doncs parlarem de postres i podem fer extensives les recomanacions sobre les postres a altres àmbits de la vida on la gent menja també.
A tothom que menja en carmanyola, i com equilibrar-ho dinar i sopar.
Gràcies, Maria Josep Rosselló. Fins dijous vinent amb una nova edició de Nutrició i Salut. Bon dia.
Bon dia a tots.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble pel recital d'Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa. Música clàssica amb una veu única. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes.
Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Últims minuts d'aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel, un dia més per parlar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el gran sopar benèfic que tenim dijous vinent. Falta tot just una setmana, oi, Núria Ortín?
Sí, compta enrere. Molt bon dia.
La Núria Ortín és la coordinadora del sopar, està treballant frenèticament aquests dies per acabar de configurar taules, assistents, que ja són moltíssims.
Més de 500.
Més de 500.
Sí, ja passem.
Tenint en compte que l'última setmana serà un boom dels que s'apunten a última hora.
Sí, perquè hi ha gent que ho deixa tot al final. Sí. Ai, queda transferència. Intenteu, si us plau, abans de, o sigui, a partir d'allà, fer la transferència, perquè ja la setmana que ve estarem acabant d'ultimar tot el tema.
Els que organitzen qualsevol tipus d'activitats ho saben prou bé. El sopar, recordem-ho, d'aquí una setmana, dijous vinent a 8:45 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal 661, amb pàrquing gratuït, amb autoritats, personalitats, i la presentació que faran l'Òscar Dalmau i la Marta Cailà. Avui tenim un d'aquests dos presentadors, no, Núria? Saluda-la tu mateixa,
Marta,
per començar.
Hola. Molt bon dia.
Marta Cailà, bon dia, com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, gràcies a Déu. Benvinguda a casa nostra.
I a Pau, casa seva.
I exacte, a casa teva. Sí, sí, perdona, volia dir benvinguda a casa teva, sobretot, eh? Casa de tots.
Jo ja la sento com a casa meva, tot i que fa molts anys que no la trepitjo, les coses com són.
No la trepitges físicament, però segur que la sents molt propera. Escolta'm, Marta, parla'ns dels primers mesos i dels primers anys de Ràdio Estel. Alguns dies, en aquest espai especial sobre el sopar, hem parlat de l'origen de Ràdio Estel. Tu què vas fer al principi, l'any 94, 95, 96, aquí a Ràdio Estel?
Mira, jo quan vaig arribar, que era l'any 94, o sigui, era bastant al començament, any 94, vaig començar primer fent butlletins de cap de setmana. Me recordo que nosaltres, la redacció estava a dalt, havíem de baixar les escales, a més hi havia la inexperiència, perquè jo acabava de sortir de la facultat, tampoc no tenia gaires taules, diríem, no?, com per fer-ho, i moltes vegades arribava allò esbufegant cap a baix i tal. Molt bonament a la redacció, molt divertit, ho recordo com una etapa, de veritat, xula, xula, perquè viure el naixement d'un mitjà de comunicació jo crec que és una experiència privilegiada. Aleshores, vas començar fent això, i després vaig passar a fer alguns programes, que, en fi, uns quants, perquè va haver-hi el programa del Planeta Blau, que era un programa de medi ambient,
sí,
que em va anar molt bé, perquè després això em va permetre anar a treballar a un altre mitjà de comunicació especialitzat en temes de medi ambient. Vull dir que, en aquest sentit, mira, va ser
fantàstic,
un petit,
no?,
bagatge, uh-huh. Em va anar molt bé. Després vaig fer un programa de voluntariat que es deia Temps d'Acció, que ho feia amb el Quigus.
Sí, amb el Francesc Rosaura. Sí.
Que també vindrà al sopar. Sí.
Li deia, home, tots hi teníem Quigus. Sí. Jo, Francesc, o sigui, no li he dit mai ni li penso dir mai.
Molt bé, molt bé. Quigus. Doncs tens la llicència.
Home, clar, i tant que sí, és que a més som amics de la facultat, vull dir que sí, cap sí. problema. I després vaig fer un programa amb el Dani Vilaró, que es deia Ara va de barris, que anava sobre els barris de Barcelona.
Sí, el Xavi Aguilar, que tenim aquí a l'altra banda de la peixera, se'n recorda molt d'aquest programa.
Home, clar, perquè ell va treballar. Eh?
Sí, per això, sí. Ja ens ho ha dit, I a més ens recordem molts dels que som aquí encara ara actualment. Escolta, Marta, la presentació que faràs tu i que farà l'Òscar Dalmau el dia del sopar d'aquí una setmana, com serà? Ens pots dir alguna cosa o serà sorpresa?
Jo crec que millor deixar-ho
sí,
per al dia de qüestió.
I una vegada d'ignasi, que és de pregunta passapalabra.
Bé, jo m'atreveixo a preguntar-ho.
Ara n'hi hem fet, pobret.
Res de coses tocades i posades, perquè jo crec que ni a l'Òscar ni a mi ens va aquest tema així molt posat i tocat. Una cosa natural, feta amb carinyo, sí. Anar donant pas a les diferents coses, sí. Amb un diàleg així natural, sí. I ja està. I ja està.
Distès i divertit, i juvenil.
I divertit, sí, perquè les coses tocades i posades, al final això és un rotllo patatí, no es pot aguantar.
La Marta Cailà
va ser una de les integrants del gran equip jove del qual formaven part molts de nosaltres, dels que estem encara ara a Ràdio Estel, i a més aquí a Ràdio Estel ho podem dir, no, Marta, tu ets mare de família i estàs casada amb l'Albert Murillo.
Això és anecdòtic,
No, això és el més important que m'ha passat a Ràdio Estel.
Òbviament, a nivell personal segur que sí.
Temps d'acció ni conyes marineres, que això al final són noms en un currículum que formen part d'un passat professional, però que per mi la vida personal és per mi,
Marta, a més, era tècnic de so, l'Albert.
El què?
L'Albert, que era tècnic de so, que també Pol el veiem anar a les nits.
I a més, la història aquesta de com ens vàrem conèixer és molt maca, perquè ell treballava a les nits, jo treballava als matins, és a dir, que no vam establir un primer contacte, fins bastant més enllà. O sigui, jo li deixava notetes, jo li deixava gravades com uns xips, com unes petites càpsules de medi ambient que s'introduïen entre música i música, i li deixava, li deia, doncs mira, aquí no sé què, no sé quants, aquí posa música, tal qual. I a ell li va agradar molt, o sigui, ell diu que primer es va enamorar de la meva lletra, no t'ho perdis.
Que romàntic.
Aquesta lletra és molt maca. Fins que va arribar un dia, forces mesos després, en què vam organitzar un d'aquells sopars de Ràdio Estel tan divertits. Sí. Te'n recordes?
Sí,
eren sopars, però que eren la bomba, eh? I no, és que eren molt xulos. Aleshores, ell em va venir a obrir la porta de baix, del carrer, i o sigui, aquí va ser el primer contacte, vam pujar amb l'ascensor. Ah, tu ets la Marta Cailà, sí. Però des d'aquell moment i fins que vàrem començar a sortir, vam trigar molt. O sigui, de fet, no vam començar a sortir fins que jo no vaig marxar de la ràdio.
Doncs
i
bé.
Després ja...
Bona, I quants anys, Marta? I quants anys i quants nens?
Sí. Exacte.
Mare de Déu, hem fet molta feina, eh?
Sí. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però moltes gràcies a la Marta Cailà, que actualment treballa professionalment a RAC1 i, evidentment, et desitgem el millor en la teva feina professional ara i en el futur, i t'esperem d'aquí una setmana en el sopar, Marta.
Allà hi seré, gràcies.
Bon gràcies
dia.
A tots.
Un gran per tots.
Igualment,
adéu,
Marta.
Adéu.
Recordem, Núria, per acabar, que els qui vulguin apuntar-se, els que ens escolten i vulguin apuntar-se, l'únic que han de fer és trucar al 93-409-2770 o enviar un email a lanit@radioestel.cat o lanit@catalunyacristiana.cat.
Exacte. Que ho facin ràpid, sobretot, que se'ns esgota el temps, que en una setmana
animeu-vos.
Ja anem a sopar.
Gràcies, Núria. Fins
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Acabem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Avui Sant Vicenç de Paül, que tingueu bon dia. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.